El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i comencem repassant tot el que ha passat aquestes últimes hores i què és d'interès aquesta setmana. La inflació desbocada que han patit els aliments en els últims mesos ha portat en escac a moltes famílies que han de fer les mil i una per omplir una caríssima cistella del súper. I en el cas de les llars, on habiten celíacs, la situació encara és pitjor. Segons un informe de preus publicat a principis d'any per la Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya, els que tenen aquesta malaltia inverteixen una mitjana de 538,98 euros de més en la compra dels aliments. En parlem amb una de les afectades, la Míriam Baños, que és celíaca. Míriam, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, tu et trobes en aquesta situació. Com notes aquest encariment dels preus?
Doncs, bueno, ara amb l'augment de preus encara es fa més complicat la situació de la compra, perquè amb molt poques coses ja se t'està disparant el cost. Inclús ahir mateix està al supermercat i la mateixa caixera em deia, ostres, quin greu em sap, que quan et surt tot. O sigui, que hi ha altra gent, no ho veu, no només nosaltres, sinó que és molt notori.
Mm-hmm. Quants anys fa que et trobes en aquesta situació?
Doncs mira, d'aquí dues setmanes farà 11 anys que em van diagnosticar.
11.
I ha sigut un canvi total, perquè jo ja era adulta, i llavors em va suposar, doncs, un canvi completament amb tot, entendre la malaltia i poder seguir-la a base de fer una correcta dieta sense gluten. I el que, òbviament, es va notar més des del primer moment va ser els preus, els preus tancats.
Clar, imagino que al principi doncs, era una novetat, no? Com et vas adaptar i com vas començar a saber quins aliments doncs, comprar i quins no? Per aquest augment de preus, com ho vas fer?
Doncs, de fet, a l'inici el metge em va comentar que existia una associació aquí a Catalunya. Llavors vaig anar mirant a través de mirar la seva web i interessar-me, no?, i associar-me perquè em va semblar molt important per la meva situació i per conèixer millor la meva malaltia. I en base a això vaig anar descobrint i també en grups a internet, en grups que feien recomanacions, no?, quan s'estan supermercats i promocions i demés, al final, perquè la meva dieta sigui més variada dintre de les limitacions i que no sigui tan car, doncs implica molts cops anar a la setmana, bueno, o al mes, a 5-6 supermercats diferents, perquè hi ha productes que trobes en un i no trobes a l'altre, o en un lloc estan molt més cars que l'altre, o si bé ja en aquell moment una promoció intentes anar a aprofitar-la i aprofites i de la farina que faig servir per comprar pa, doncs potser me'n compro 4 paquets de cop, que cada paquet estem parlant de 6 euros, i d'aquesta manera intento que no se'm dispari tant el cost, no?
Clar. Has hagut de limitar la compra d'algun producte o d'alguns productes per reduir aquesta despesa?
Sí, i tant. Tot el que es tracta més de... El que serien com capricis, per mi són capricis ja no només de menjar que és menys sa, sinó que també són capricis a nivell de butxaca, no? Unes galatetes que agafaries aquest paquet i només seran 100 grams, em poden costar 4 euros, llavors les limito, sobretot temes més de xocolata, bombons, coses així, com són com molt, molt exclusives. Una xocolatina que qualsevol persona agafaria al supermercat, doncs per mi em surt molt, molt més cara i són coses que elimines, no?, de la dieta, són extras que no, en general no inclous a la dieta. I després el pa de forn directament, òbviament no tenim tants forns on poder comprar pa igual que amb gluten, però sí que n'hi ha i també hi ha molts online. Però aquest pa que és més natural, massa mare i tal, és de més qualitat, però és molt més car. Llavors vaig més al pa processat molts cops o me l'elaboro jo mateixa, perquè l'altre em suposa cada entrepà, per dos entrepans que em surtin d'una barra em costaran 3 euros cada un només el pa.
Sí, al final els productes específics també que són aptes pels celíacs poden costar fins i tot més del doble que els que contenen gluten. En algun moment has pensat tu en deixar de comparar els preus? Perquè, si no, és un horror, bàsicament.
Bueno, sí, intento... Jo vaig només i miro el que jo puc comprar i el que puc menjar. No vull mirar els altres preus, però és inevitable. Clar. Ahir agafava un pa amb llesques i estava pagant 3 euros per aquell pa que em duraria per 5 entrepans, i al costat havia un paquet enorme que potser donava per 15 entrepans i en comptes de valdre 3 euros valia 1,30 €. A vegades és una mica inevitable, no? No ho vols mirar, no ho vols saber, però sí, després fa mal a la butxaca perquè els preus són... La diferència amb elles fins i tot el doble, i et puc dir que molts productes pot ser 4, 5, 6 vegades més el preu d'una a l'altra. El producte bàsic potser es mou entre el doble i 2-3 vegades més, però altres productes es disparen estratosfèricament.
Sí, sí, déu-n'hi-do. No teniu, no?, moltes ajudes econòmiques en aquest sentit?
No tenim cap tipus d'ajut econòmic a nivell població general, no hi ha cap tipus d'ajut, i de manera que per això jo des de l'associació sé que directament s'està reivindicant aquesta part, perquè sí que altres països ho tenen. Jo he estat a Itàlia i he anat a comprar un tipus floristeria que tenia molt producte i em deia el noi, però no tens una targeta, no tens un descompte? I dic, no, és que no ho tenim, a Espanya no tenim absolutament cap tipus d'ajut. Mentre que altres països sí, i clar, que és algo que aquí és el que voldríem, no? Perquè ja que no tenim una medicació, un medicament que vas a la farmàcia i el tens una de recepta i te'l donen amb un preu especial, doncs almenys que el nostre menjar no ens suposi el 100% del cost, que és molt més elevat, sinó que podem tenir algun ajut en base a que tenim un diagnòstic.
Us heu sentit incompresos alguna vegada?
No, sí, totalment. La incomprensió és molt, molt habitual, perquè a dia d'avui encara hi ha gent que no entén ben bé de què es tracta la malaltia i pensa que és més un caprici o que no és per tant, etc. Llavors això implica que és una mica frustrant, no?, que no t'entenen ni els més propers ni quan vas a menjar fora, que al final l'associació és la que fa una tasca directa de formació per certificar restaurants que tinguin tots els coneixements necessaris per poder-nos oferir un menú apte i que no sortim d'allà pitjor del que hem entrat, perquè ens pot implicar una contaminació que ens afecti a nivell intestinal o amb altra sintomatologia.
Clar, ara parlaves d'això d'anar a menjar fora, no d'anar, per exemple, a algun restaurant. Una altra assignatura pendent, podríem dir que és aquesta de que l'hostaleria brindi més opcions alimentàries per vosaltres, oi?
Sí, efectivament. Hi ha molts restaurants que diuen que tenen coses sense gluten, però no són coses aptes per celíacs, perquè no tenen un control, no?, de si el producte té contaminació de gluten, i si hi ha traces no ho poden controlar perquè no, realment no tenen els coneixements o la formació. Llavors estan oferint productes que no... Encara que hi posin un segell que digui sin gluten, no els podem menjar, perquè estem exposant-nos al risc, no?, de que ens sentim malament.
Clar. Aquest etiquetat, no?, aquests aliments que s'etiqueten i que posen, no?, doncs sense gluten, creieu que s'haurien d'etiquetar de manera o de forma més clara perquè no dubteu, doncs, si els podeu menjar o no? Encara teniu aquests dubtes?
Sí, l'etiquetatge de productes, hi ha productes que estan marcats, identificats amb l'espiga barrada, que és un segell a nivell europeu, que això implica que tenen una sèrie de revisions i un certificat darrere. Per tant, aquest segell sí que ens dona una total seguretat, en principi, i després hi ha marques que a vegades posen sense gluten o no, o decideix el fabricant dir que remet a l'etiquetat. Llavors has de conèixer quins fabricants remeten a l'etiquetat, i això implica que si no hi ha cap ingredient que sigui amb gluten, vol dir que aquest producte és apte, però si tota aquesta part és un enrenou perquè no ens ho faciliten, no està clara la identificació de tots els productes sense gluten, perquè a nivell de llei europea no obliguen tampoc. Clar. Llavors el fabricant s'agafa això i ja va una mica a gustos. Hi ha fabricants que són molt clars i ens ho faciliten molt, i altres que no. Uh-huh. I això porta que cada cop que vas al supermercat t'hagis d'estar rellegint les etiquetes, no? Clar. Que no ho identifiquis fàcilment.
Doncs, Míriam Baños, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema, exposar aquí el teu testimoni en primera persona de les persones celíaques i reclamar aquestes ajudes i aquestes solucions per tal de que no us jugueu la salut cada vegada que aneu a un súper, a un restaurant, i que tampoc us jugueu doncs, la vostra butxaca, no?, econòmicament parlant. Gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I després de parlar amb la Míriam Baños, com a persona celíaca, també volem parlar amb la portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya, la Irene. Irene, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, vosaltres demaneu aquestes ajudes que falten, no?, i que ens comentava ara la Míriam, ajudes pel col·lectiu celíac per fer front a aquest sobrecost de la cistella de la compra de gairebé 540 euros anuals per persona. Què és el que dieu vosaltres sobre això?
Clar, exacte. Al final nosaltres demanem que hi hagin ajudes a nivell... Bueno, estem demanant d'una banda per l'àmbit autonòmic i a l'última resolució que hem presentat al Parlament, que s'ha aprovat, es contemple, no?, que hi hagin ajudes, i també demanem que com a comunitat autònoma es demani al govern que inclogui les ajudes a la cartera de salut i el complementari, no? Llavors, al final, el que demanem és això. Les persones celíaques, igual que ja s'està fent en altres països europeus, que tinguin una ajuda per fer front a aquest sobrecost.
Mm-hmm. Clar, els afectats han de fer front a aquest encariment, com dèiem, dels aliments bàsics, els alts preus d'aquests productes, i molts cops, o quasi bé sempre, no?, ara m'ho deia la Míriam, se senten incompresos, se senten també desplaçats en aquest sentit.
Clar, exacte. A més, en el cas de les persones celíaques no hi ha cap medicament que puguin prendre, no? O sigui, la seva medicació, que diguem, és seguir una dieta sense gluten. I llavors es troben amb això, que no tenen cap tipus d'ajuda, també a nivell social també costa que la gent de l'entorn ho entengui i entengui la gravetat de consumir gluten, no?, i la importància de seguir correctament la dieta. I llavors nosaltres demanem també que hi hagi més conscienciació, més sensibilització, i treballem fent campanyes per a poc anar-ho aconseguint.
Vosaltres, com a associació, quin paper teniu? Què és el que feu?
Ui, nosaltres fem moltíssimes coses. Però una de les tasques que crec que és bastant important a persones que les acaben de diagnosticar, que tenen un diagnòstic un metge, els fem una visita d'assessorament totalment gratuïta. I és important perquè moltes vegades són persones que, bueno, els diners celíacs, menjar sense gluten, es troben molt perdudes davant d'aquest diagnòstic, i és superimportant el seguiment de la dieta correctament perquè es millorin com abans millor. I llavors, bueno, fem aquesta tasca. Després també fem activitats per tot el col·lectiu. Ara, de cara, per exemple, aquest cap de setmana del 20 i 21 de maig farem la Mediterranean Gluten Free Forum, que serà una gran fira amb més de 70 expositors, hi haurà xerrades, hi haurà activitats infantils, bueno, i hi haurà una mica de tot, no? I és pel col·lectiu, per empoderar el pacient celíac, que se senti que no està sol i que està, bueno, en un entorn més segur, que podrà consumir de forma tranquil·la i segura tot tipus de productes, no? Llavors, bueno, fem esdeveniments com aquest, també acreditem restaurants com a aptes per celíacs i perquè puguin anar a menjar de forma segura. Mm-hmm. I tenim delegacions per tot el territori, bueno, fem moltes coses.
Moltes coses, sí. Clar, quan es va produir aquesta baixa de l'IVA dels aliments específics, com ho vau rebre? Ho vau rebre d'una manera agradolça, no podríem dir?
Clar, és a dir, o sigui, s'ha baixat, o sigui, l'IVA dels productes específics sense gluten, l'IVA ha pujat un 12%. El que passa és que sí que en el cas del pa comú i la farina de panificar, no?, igual que en els productes amb gluten, s'ha baixat al 0% l'IVA, no?, des del gener. Això, tant els productes amb gluten com sense. Què passa? En el cas del pa sense gluten, als supermercats no hi ha pa comú sense gluten. No trobes productes que estiguin al 0% al supermercat. I és on a la majoria on tenen abast els celíacs per anar a comprar, molts d'ells no tenen una panaderia propera, acreditada, segura, on anar a comprar pa del que es considera comú, que seria com pa a molts pocs. Són amb unes farines concretes que especifique la llei, etcètera, no? Llavors, per molt que s'hagi baixat en aquest cas, la majoria de productes sense gluten segueixen estant amb un IVA, tributen amb un IVA com un producte dietètic.
Clar, moltes famílies no poden assumir aquest cost i abandonen també, en certa manera, doncs aquesta dieta celíaca, no? Aquí, clar, és com el que tu deies, no? De que no estem parlant d'un luxe, sinó de com un medicament, perquè l'aliment sense gluten, en aquest cas, és el medicament per a aquestes persones, oi?
Clar, exacte. Al final, des de l'associació ens preocupa, no?, que aquest encariment de la cistella de la compra pugui ser que hi hagi gent que no pugui seguir la dieta sense gluten, perquè les persones celíaques, si mengen gluten, a llarg termini tenen complicacions de salut molt greus. Poden desenvolupar osteoporosi prematura, es pot arribar a desenvolupar un càncer gastrointestinal. Llavors, sí que és molt, molt important el seguiment de la dieta sense gluten per no tenir altres complicacions de salut. I ens preocupa tot aquest encariment i que no puguin fer front les persones celíaques.
Dèieu que l'única solució són les ajudes econòmiques, no?, que en aquest cas de moment no arriben, però hi ha altres opcions? Què és el que proposaríeu, a part d'aquestes ajudes econòmiques, que podrien servir també a favor dels celíacs?
Bé, per una banda hi ha el tema de les ajudes directes i per altra també demanem que es baixi l'IVA dels productes sense gluten i que es passi al 4%. Ara està al 10% com producte dietètic, que es passi al 4% seria una altra mesura que també demanem. I principalment és el que demanem, el que més necessita el col·lectiu, i és el que s'està fent altres països i també s'està fent fins i tot aquí a nivell estatal. Els funcionaris de l'Estat i els militars ja tenen aquesta ajuda econòmica d'uns 450 euros a l'any. Per tant, el que demanem és que es faci extensiva a la resta de població, perquè els que ho són celíacs ja ho reben en aquests casos, i demanem que es faci extensiva a la resta. Per tant, no estem demanant res de l'altre món que sigui impossible de fer, és una cosa que ja s'està fent.
Exacte. Doncs, Irene, portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya, gràcies per parlar amb nosaltres, donar-nos aquesta altra vessant del tema, no? Aquesta vessant més professional com a portaveu de l'associació. I remarquem això de que no es tracta d'un luxe, no?, sinó d'una necessitat i d'aquesta medicació per totes aquestes persones celíaques. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
El passat any 2022 va deixar un balanç tràgic pel que fa als accidents laborals mortals i la seva evolució amb 111 víctimes al llarg de l'any. Així ho posa de manifest un informe presentat per Comissions Obreres sobre salut laboral, una xifra escandalosa, segons ha declarat Mònica Pérez, que és la responsable de salut laboral del sindicat i que ha denunciat que la represa econòmica no ha comportat cap millora en les condicions laborals ni en la salut dels treballadors, sinó que més aviat al contrari, especialment pel que fa a la incidència de les malalties no traumàtiques i mentals. Enguany, les xifres no es poden comparar amb les dels anys anteriors, ja que el govern ha adoptat el criteri europeu que inclou en el balanç total les persones que moren en el període d'un any posterior a l'accident, però amb tot, la dada que sí que es pot comprar és la de morts immediates, que l'any passat va ser de 92 persones, que impliquen un increment del 8,2% anual i en la qual hi han incidit molt especialment els accidents laborals quan el treballador es desplaça cap a la feina o torna al seu domicili en acabar la jornada i que es va incrementar un 43%. La mortalitat durant la jornada de treball no millora i es manté, doncs, en 69 persones, la mateixa dada que l'any passat, i gran part dels accidents continuen tenint com a causa problemes de seguretat que haurien d'estar més que superats a aquestes alçades, segons afirmen. A més, ha insistit també que durant el 2022 s'ha detectat un creixement d'un 60% dels accidents no traumàtics, com ara infarts o ictus, que es poden relacionar amb les exigències a la feina. De fet, nosaltres volem parlar amb l'Aurora, que és una treballadora que està de baixa per assetjament sexual i laboral. Aurora és el nom fictici que li hem posat per tal de protegir les seves dades i la qual ens explicava així com va començar el seu infern a la feina.
Bueno, empieza hace unos años, pero por miedo a no perder mi trabajo, pues lo voy dejando hasta cierto punto que cuando veo que ya en tema laboral ya me empieza a afectar físicamente porque me complica mucho la faena y me van haciendo un poco la vida imposible en el trabajo, pues entonces doy el paso y me dedico a denunciar y a tirarlo hacia adelante porque en este caso soy yo o ellos en este caso. Es una empresa grande. Se dedican al reciclaje. Empieza el acoso sexual con verbalizaciones de estas que no les vienen al caso porque no me gusta ni recordarlas. Y luego, pues, al no hacerle caso, no seguir el juego, pues empiezo a notar que en mi trabajo pues empiezan a hacerme la vida imposible si estamos hablando de un superior. Con esta persona no hablo porque es un superior y tiene poder como para despedirte por cualquier otro motivo. Me lo fui comiendo yo solita y así estoy ahora, con una ansiedad bastante severa que me está dando problemas porque no puedo dormir por las noches y bueno, me crea un estado de nervios muy, muy grande. Sí, sobre todo mi pareja. Le expliqué lo que ocurría y el consejo que me daba él, pues ya por mi salud física y mentalmente, pues que me cambiara de trabajo. He mirado muchas cosas, he mirado de cambiar de trabajo, sí que es verdad, pero aquí es un trabajo que realmente me gusta y entonces pues no creo que tenga que, o sea, yo pienso que marchándome es como si les diera la razón y no tienen razón. Entonces decidí de pelear por algo que no debe de pasar en ningún trabajo. No, en principio no tengo un trato así verbal y de mala educación, sí, con compañeros, pero claro, no he escuchado nada más de principio de que haya habido nada más, un poco más fuerte, pero bueno, porque tampoco... La gente tiene demasiado miedo. O sea, la gente tiene miedo que tengo yo de perder mi trabajo. Y entonces lo que pasa es que llegas a un punto que o haces algo o te marchas. Estoy de baja común porque la empresa, yo fui a la mutua de esta empresa y directamente me dijeron que un caso de ansiedad no les entra en el sistema de... no se considera baja laboral. Y entonces pues estoy de baja común por el CAP y así. Es la única manera porque no, en el estado que estoy no estoy preparada para trabajar. Está todo hacia adelante. Tengo una asesora que es del SIAD, que es del tema de la mujer, de Comisiones Obreras, que me está ayudando muchísimo en este tema. Es una gran persona, la verdad, y tengo muchísimo apoyo con ella, muchísimo apoyo. A mí me gustaría que hubiera algún cambio, que hubiera algún cambio para yo poder seguir haciendo mi faena y tener una vida normal. Es que no, tampoco pido mucho, simplemente que se haga justicia de alguna manera y que todo vuelva a la normalidad. Como son verbalizaciones y no hay pruebas, o sea, no hay nadie que lo haya visto, no prácticamente no tengo nada, tengo mi palabra, que sigue siendo superior. O por lo menos que haya algún cambio, que que pase algo, porque yo tal como estoy ahora no estoy preparada para volver.
D'altra banda, hem parlat també amb el César Sánchez, director de l'Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de Foment del Treball, qui ens explicava com dins del tema de prevencions de riscos laborals qüestions com aquestes, com el mobbing o l'assetjament, s'han de contemplar.
Bueno, això s'ha de contemplar, doncs, evidentment, les empreses tenen l'obligació, diguéssim, d'avaluar els riscos psicosocials, que ja és una de les especialitats preventives que les empreses han de tenir present a l'hora d'identificar i avaluar els riscos psicosocials. I en el cas doncs, de l'assetjament, concretament, doncs, també és necessari doncs, que les empreses tinguin eines com són protocols, no? Per tractar aquest tipus de problemes. No? És a dir, que s'ha de veure exactament doncs, quin tipus d'assetjament és a dir, és d'un superior o és entre dos companys i evidentment, les empreses han de tenir primer avaluar els riscos psicosocials. Això, per tant, determina tot un seguit de mesures, no? La necessitat d'informar i formar els treballadors i després, evidentment, de tenir com a mesura doncs, aquests protocols, no? Que estableixen doncs, què ha de fer l'empresa en el moment en què es detecta algun cas d'assetjament. Bueno, els riscos laborals, la veritat és que la manera de tractar els riscos laborals són primer fent una acurada identificació dels riscos i després l'avaluació, avaluar-los, veure quina gravetat hi tenen aquests riscos i establir tot un seguit d'una planificació amb les mesures preventives doncs, que calguin, no? Per intentar eliminar o reduir, no? La intenció és, hi ha riscos, evidentment, doncs, que no es poden eliminar, i en aquells casos doncs, que siguin riscos que no es poden eliminar, doncs s'han de contemplar tot un seguit de mesures preventives que minimitzin al màxim doncs aquests riscos, no? Que poden tenir per la salut de les persones treballadores. De fet, la pròpia llei estableix la necessitat i l'obligació de l'empresa de que els treballadors i mitjançant la representació legal d'aquests doncs es faci sempre una consulta i es tingui en compte la participació dels treballadors. És indispensable. I, de fet, en el cas dels riscos psicosocials, com comentàvem, doncs és essencial per fer una avaluació de riscos psicosocials s'ha de tenir en compte doncs, la percepció del treballador. Per tant, aquesta participació sempre és essencial. Per conèixer millor doncs els riscos als que es poden estar sotmesos, no? Com per, evidentment, prendre les millors mesures preventives. S'hauria de veure i s'hauria d'analitzar dels accidents mortals. Per què dic això? Les dades de sinistralitat, segons el nostre punt de vista, tenen, diguéssim, carències des del punt de vista de qualitat informativa, des del punt de vista preventiu. Què vull dir? Doncs que ens aporten poc respecte, ens aporten informació respecte al resultat, però no respecte a les causes d'aquests accidents, per exemple, mortals, no? que estaves comentant. De fet, per exemple, el 63% dels accidents mortals de l'any 2022, el 63% van ser per causes no traumàtiques i per accidents de trànsit. És a dir, per causes no traumàtiques són aquells accidents que contemplen doncs, vessaments cerebrals o atacs de cor, no? Mm-hmm. Que es donen en temps i espai de treball, no? Així com accidents de trànsit que poden patir un treballador per causa de la seva feina. Per tant, d'aquest cúmul, no? D'aquests accidents no traumàtics, la veritat és que en tenim molt poca informació de quines, si les condicions laborals, no? Han tingut, diguéssim, una clau en la consecució d'aquest accident. La prevenció és clau. La prevenció és clau en tot, no? En qualsevol tipus de risc. Prevenir, adelantar-te a les causes, no? D'aquests accidents és la clau per millorar, no? La qualitat de vida de les persones treballadores i també per millorar, evidentment, la productivitat, no? De les companyies.
A tot això també cal destacar que Catalunya és el territori de l'Estat que menys malalties professionals detecta i la mitjana estatal és d'un increment del 40%. I en alguns territoris, com per exemple el País Valencià, l'augment supera el 400%. La demarcació de Tarragona, per la seva banda, és on han augmentat més els accidents laborals durant la jornada d'aquest 2022 respecte al 2021 i n'ha registrat un total de 100. I de seguida parlem del comerç de proximitat, que estan de celebració.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Este sábado en Eclesia hablamos de cómo atender los desafíos que propone el cambio climático. El Papa Francisco matiza en la necesidad de una conversión ecológica. ¿Qué tipo de mundo queremos para nosotros y las generaciones que vienen? Además, conocemos a Chiti Hoyos, la samaritana en Twitter, a quien la enfermedad de su hijo le hizo ser consciente de la fuerza de la oración y ahora es apóstol de ella en las redes sociales. Y nos acercamos a la salud mental de nuestros jóvenes, que en los últimos años ha sufrido un importante deterioro. Ante el aumento de las autolesiones y las conductas suicidas, hablamos de prevención y acompañamiento. Eclesia con Irene Pozo. El sábado a las 12 del mediodía, en 13.
La Liga entra en su fase decisiva.
¡Ojo! ¡Qué remate!
El Barça podría proclamarse campeón este mismo fin de semana.
¡Marca el Barça!
Y todo lo vamos a vivir en COPE. Este sábado, Real Madrid-Getafe.
¡Rodrigo!
El domingo, Elche Atlético de Madrid y el derbi catalán. Español Fútbol Club Barcelona.
Dale, Oli. A ver cómo termina de momento.
Y además las motos en el Gran Premio de Francia. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El comerç de proximitat està de celebració i nosaltres en volem formar part. En parlem ara del tema. Amb motiu del Dia Europeu del Comerç de Proximitat, el comerç de Barcelona ha celebrat la seva diada amb actuacions de cantants d'òpera als carrers dels eixos comercials de la ciutat. I nosaltres, per celebrar-ho, volem parlar amb el president de l'entitat, el Pròsper Puig, que ens expliqui tot plegat doncs, com ha anat aquest Dia Europeu del Comerç de Proximitat i també aquestes activitats que han fet a Barcelona. Pròsper, molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Quants eixos comercials de comerç de proximitat de Barcelona heu agrupat en total?
Bueno, la nostra fundació té 22 eixos. Dels 22, 16 tindran cantants d'òpera per circumstàncies diferents. I bueno, al final és una aposta que fa molts anys que fem de l'òpera al comerç, però avui hem volgut que un dia tan significatiu com aquest, el Dia del Comerç de Proximitat, pues, també hi hagués cantants d'òpera i animessin una mica al carrer i així també apropem la cultura a la gent, que és molt important.
Qui és el que heu fet en el carrer?
No, al carrer, bàsicament el que hem fet és posar una espècie de taulells davant de les botigues associades. Hem donat tríptics de la importància que té el comerç de proximitat en l'àmbit europeu, i hem fet també el que diem moltes vegades nosaltres, que fem comerç, fem ciutat, i en aquest cas fem Europa també.
L'objectiu que teníeu, doncs, és apropar, no?, els valors d'aquest comerç de proximitat a la ciutadania, no?, i a tota la societat d'aquests barris de Barcelona, oi?
Sí, aviam, nosaltres hem quedat molt sorpresos perquè, no sé si, ja sabem tots, no?, que molt possiblement l'any que ve serem la primera capital europea de comerç de proximitat, no? Això ha sigut gràcies a que hem anat a Brussel·les primer i després a Estrasburg a explicar-ho en el comitè de peticions primer i després a tots els europarlamentaris, que és un model de ciutat, un model d'èxit, un model de comunitat que a Europa interessa molt. Per tant, el que volem fer també és expandir aquests valors, podríem dir, més mediterranis, més de vida al carrer i d'aquest comerç que ajuda en el veí a tindre els serveis al costat de casa, doncs extendre a tota Europa. Per tant, jo penso que, evidentment, el comerç de proximitat té uns valors importantíssims i que durant la pandèmia, per exemple, es va veure clarament, no?, la qualitat de vida que tenien els veïns que tenien comerç de proximitat obert al costat que li donaven els serveis que necessitaven.
Exacte. Creieu que més aviat, des de la pandèmia, s'ha notat encara més aquest comerç de proximitat?
Bueno, bàsicament el que s'ha vist és que és imprescindible. Uh-huh. És a dir, la gent, quan se sent sola, necessita algú que l'acompanyi. En aquest cas, nosaltres des del minut zero hem estat al costat i vam fer aquest acompanyament, és a dir, passar aquest dol, podríem dir, amb ells, no? I que en cap moment va haver-hi cap problema de desabastiment i, bueno, vam ser actors principals de tota aquesta problemàtica que es va generar. Per tant, evidentment que hi ha una postpandèmia que la gent valora moltíssim l'esforç que es va fer des del comerç, aquest comerç social que nosaltres representem, però també des de l'altre, vull dir, al final tot és comerç. La primera sostenibilitat que té el comerç, això sí que voldria remarcar-ho, és la sostenibilitat econòmica. És a dir, des d'aquí fem una crida que la gent, és a dir, quan fa l'acte de compra és un acte superpolític, és a dir, segurament és l'acte més polític. Quan fas l'acte de compra acabes determinant quin tipus de ciutat, quin tipus de poble vols i quin tipus de país.
Mm-hmm. Diríeu que al convertir-se Barcelona, en aquest cas, en aquesta primera capital del comerç de proximitat, s'està fent una revisió de Barcelona en aquests moments molt més propera, potser, al ciutadà?
Bueno, Barcelona interessa la especificitat, és a dir, és policèntrica. Per sort hem sabut preservar el que és el comerç de barri, això és molt important. És a dir, fixa't que no és ja un comerç cèntric i després un gran desert comercial, sinó que cada un dels barris de Barcelona té el seu comerç. I això segurament sí que és un valor exportar, no? Hem sigut capaços de preservar aquest tipus de comerç que fa un acompanyament del veí. No es concentra tot en un carrer ni en dos carrers, sinó que a Barcelona tenim moltíssims eixos comercials que són capaços de donar aquests serveis i aquests productes als nostres veïns. Això sí que és important, és dir, aquesta policentralitat que té Barcelona.
Mm-hmm. Com ha anat evolucionant aquesta proximitat de Barcelona amb els seus ciutadans al llarg dels anys? Parlàvem ara de la pandèmia, no? Però en els anys anteriors, potser, no?, i després de la pandèmia, com creieu que ha anat creixent tot plegat?
Bueno, nosaltres hem tingut... ara parlem molt del comerç online, però la primera gran pressió que vam tindre sobre el comerç, podríem dir, més comunitari, més de barri, més social, va ser la reimplantació de les grans superfícies. Ara no ens en recordem. Però ara, si mirem les dades, per exemple, que acaba de publicar la Generalitat, ens en donem compte que a més grans centres comercials, menys comerç de proximitat. És a dir, això al final són vasos comunicants. És a dir, depèn de les polítiques que es fan, hi ha més o menys comerç. Jo penso que aquí a Catalunya s'ha fet bastant bé, hi ha un equilibri que permet que hi hagi negoci per tothom, i bueno, el comerç de proximitat té una salut, bueno, jo no diria que una gran salut, però sí que una mala salut de ferro, podríem dir.
Mm-hmm. Diríeu que hi ha possibilitat de que es perdi al llarg dels anys o no?
Bueno, el món és molt canviant. Ara tenim tot el tema de la compra digital que bueno, veurem fins on evoluciona, no? Jo crec que sempre hi haurà aquest factor del social, no? Que la gent avui en dia també necessita veure una mirada, una somrisa per part de la persona que l'atén. Uh-huh. Evidentment, hi ha una part important de compra que es farà via digital, però jo crec que sempre quedarà comerç de proximitat, bàsicament per això, no? per aquest servei que podem donar tan personalitzat que les plataformes no poden donar. El que sí que demanem també és que, com que sempre la legislació va per darrere de la realitat, equitat fiscal, el que no pot ser que aquestes plataformes acabin no tributant o tributant a països que són paradisos fiscals. demanem les mateixes regles de joc per tothom.
També diríeu que és una manera de socialitzar, no?, en aquest cas, clar.
Bàsicament, vull dir, quan surts al carrer el que fas és socialitzar-se, i per la sort que tenim és que els nostres baixos de totes les vivendes són baixos comercials i fan un acompanyament també en el passeig i en l'oci dels nostres veïns, no? I això també és molt important, és a dir, és una de les importàncies que té no només l'activitat econòmica, sinó aquesta activitat social que fem cada dia.
Exacte. A més, això de que Barcelona, l'objectiu sigui que Barcelona l'any 2024, l'any que ve, sigui la primera capital europea de comerç de proximitat, també és una oportunitat, imagino, de reivindicar aquest paper del comerç de proximitat arreu d'Europa, oi?
Evidentment. Jo penso que és un reconeixement a la feina ben feta. Tenim que comptar que això és una idea que surt d'una associació, podríem dir petita, que agrupa 22 eixos i que arriba a votar-ho més de 700 europarlamentaris per unanimitat. Vull dir, és un projecte imbatible. I és un projecte que dona, és a dir, que fa molta enveja a Europa. A Europa hi ha moltíssimes ciutats que s'han quedat sense comerç i tenen un problema. Allà a Brussel·les heu de mirar cap al nord. Però jo tinc la idea de que una vegada s'ha perdut aquest tipus de comerç és molt difícil recuperar-lo. Però, bueno, nosaltres ens agrada ser mirall d'això, de les bones experiències. I ho serem a tota Europa l'any que ve.
Mm-hmm. Al final, sortir al carrer a comprar i trobar-te amb alguna persona propera, no? Com dèiem, això de socialitzar, es compra molt més a gust, també hi ha més confiança per part del client i és una manera, doncs, d'apropar-se, no?, a la gent de Barcelona i de Catalunya en general, amb aquest comerç de proximitat, com dèiem. Doncs, Pròsper Puig, president de l'entitat de comerç de Barcelona, gràcies per parlar amb nosaltres. Seguim aquest objectiu de fer de Barcelona la primera capital europea del comerç de proximitat i que segueixi anant també aquest comerç que ens fa molt bé a tots. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Un estudi revela que el 47,2% dels pacients que pren benzodiazepines ha intentat deixar-les. Així es desprèn d'un estudi dut a terme per la Unitat Docent d'Atenció Familiar i Comunitària de Barcelona i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, on hi han participat 132 pacients de dos centres d'atenció primària de 69 anys de mitjana, el 79,5% dels quals eren dones i la majoria amb estudis mitjans o superiors. La recerca ha indicat que els joves i les dones es mostren més preocupats pel consum d'aquests fàrmacs, si bé el coneixement sobre els seus efectes adversos és baix. I pel que fa a la seva prescripció, ha evidenciat que en la majoria de casos està vinculada a pacients amb insomni i ansietat. Sobre el tema hem parlat amb un dels autors de l'estudi, el Marc Sánchez, que és metge resident del CAP del Passeig de Sant Joan.
Aquest estudi va començar pràcticament fa un any, degut a que durant el nostre últim any de residència i de formació hem de fer un treball de recerca i la veritat és que tenim un tema lliure i en el nostre cas vam decidir centrar-nos en les benzodiazepines, ja que són una de les medicacions que estan més pautades a tot arreu, sobretot a Catalunya, Espanya, Europa, i la indicació és molt concreta, és una indicació d'un ús curt de 3 mesos, i el que veiem és que hi ha pacients que arriben a tindre les benzodiazepines pautades durant 30 anys. Les benzodiazepines són uns fàrmacs que formen part dels ansiolítics, que tenen també un perfil sedatiu, que és el que coneguem tothom com l'Orfidal, el Valium, que són noms que tenim més en ment. De fet, és un dels efectes que està descrit, és que provoquen una addicció al tractament i moltes vegades el fet de deixar-les provoca un síndrome d'abstinència. Per aquest motiu, moltíssima gent es veu amb la problemàtica de que ho ha intentat deixar, però tornen a tindre símptomes d'ansietat, pressió al pit o té impossibilitat per dormir i aleshores acaba tornant a utilitzar-les i moltes vegades de manera indefinida. S'ha de centrar en el pacient i en la problemàtica que té el pacient, perquè no és el mateix sustituir una benzodiazepina o intentarla retirar en un pacient que presenta insomni que o en un pacient que té un trastorn d'ansietat generalitzada. Segons la indicació mèdica per la qual s'han pautat, s'ha de buscar el mètode de llevar-les, retirar-les o substituir-les per altra medicació. Però, sobretot, per a poder-ho fer, és necessari fer un seguiment estret a atenció primària o amb el metge que s'encarregarà de retirar-la. Pues passa un poc, no a tan gran escala com als Estats Units, amb els Morphic, però és una medicació que el seu ús està molt extès i que la gent no acaba de veure una problemàtica real perquè pues, no nota els seus efectes adversos de manera superimminent, però sí que s'ha demostrat que a la llarga, amb un ús llarg de benzodiazepines, poden afectar a lo que és la capacitat cognitiva, alteracions de memòria, augmenten moltíssim el risc de caigudes en la gent major, que, de fet, el risc de caigudes en la gent major és un dels principals problemes de mortalitat en persones de més de 80-85 anys, ja que acaben tenint fractures de fèmur i després és una davallada. Jo crec que és un problema compartit, tant de la població com dels professionals mèdics, perquè és cert que en generacions anteriors s'han donat de manera molt indiscriminada i en cap moment s'ha informat al pacient o en la majoria de casos dels efectes secundaris i de que s'ha de fer un tractament curt o totes aquestes coses o la gent no sol estar informada. Aleshores, si no informes al pacient, òbviament no es crea una consciència social de la problemàtica que suposa. La solució és anar al metge de capçalera, atenció primària normalment, que el metge de capçalera de família, en aquest cas, ha de ser capaç de fer una pauta de retirada i és simplement anar disminuint la dosis progressivament fins poder-la retirar i controlant pues, si el pacient presenta abstinència o no, i a la mínima s'ha d'acudir al centre. El problema que ens vem ara és que si l'atenció primària no és accessible, aquest tipus de seguiment és difícilment probable. No, clar, a veure, la diferència entre aquests fàrmacs i el consum d'altres substàncies és que normalment en altres substàncies el que és l'addicció i l'abstinència que es produeix és molt major, encara que si una persona ha consumit benzodiazepines durant molt de temps i en certa quantitat també poden tindre una abstinència prou forta, però no arriba a ser una addicció tan forta que perquè tinga que portar per part del cas, perquè hi ha pues, pel mig una barreja d'altres substàncies que siga difícil, i la veritat és que moltes vegades en aquests casos les benzodiazepines sol ser el tractament de les altres addiccions moltes vegades per disminuir l'abstinència.
Doncs això és el que ens explicava el Marc Sánchez, metge resident del CAP del Passeig de Sant Joan. Nosaltres continuem ara amb moltes més notícies, i en aquest cas de bicicletes. Girona és des de fa uns anys el destí escollit per molts ciclistes professionals. Dues dècades després de que el nord-americà Lance Armstrong va arribar a Niça l'any 2001, Girona s'ha convertit en un autèntic hub del ciclisme mundial. Les bicicletes de gamma alta dels professionals de molt valor s'han convertit també en objecte de desig dels lladres, que esperen treure el major profit a l'hora de vendre-les en el mercat il·lícit. Avui parlem de la bicicleta i de per què Girona, des de fa tants anys, com dèiem, és el destí escollit per molts ciclistes professionals, i és que no ho són també. Matías Rodríguez és el propietari de l'empresa Rocacord Bath Clothing de Girona i ens explicava així per què van decidir muntar una empresa de bicicletes.
Bueno, jo de petit sempre havia tingut molta relació amb la bicicleta. Havia inclús competit de petit. Després, quan era bicicleta una mica més gran, havia estat treballant de mecànic i sempre havia tingut molta afició a la bicicleta, no? I per casualitats de la vida, quan em vaig casar, vaig anar a parar a viure en una casa a Rocacorba. amb la meva dona. I aquí va ser quan vam tenir com una idea de crear com una marca associada a aquesta muntanya, que era com molt coneguda pels ciclistes locals, i gràcies a tots els professionals i tota la gent que va venir a viure aquí, es va fer molt, molt coneguda també a nivell internacional. Gent de tot el món venia a pujar aquesta muntanya, i bueno, perquè era com la més difícil de la zona i era com el repte a batir, no? Era com si tu estàs en forma i pots pujar roca corba, és que ets un ciclista de veritat, no? Uh-huh. I vam decidir crear aquesta marca com que deia Roca Corba Girona, vale, que era com commemorativa d'aquest port, que també era casa nostra, i també es relacionava molt amb lo local, no? Produïm aquí Girona, dissenyem aquí Girona, i era com una idea de negoci que vam començar fa 6 anys, i ara mateix pues, tenim venem online a tot el món i tenim una botiga a la Rambla. Durant la pandèmia, les bicis es van exaurir totes les botigues i la gent va començar a buscar els trasters, bicis antigues, per reparar-les i poder anar amb bici, no? I sí que és veritat que des del 2020 hi ha hagut un creixement de l'utilització de la bicicleta, no només aquí, sinó a nivell mundial. Però a Girona sí que és veritat que després de la pandèmia ha acabat de donar el boom definitiu. O sigui, ja portava uns anys que cada cop venia més gent, que cada cop era millor, fins que ja el 2022 ja s'ha consolidat després de la pandèmia, i el 2023 doncs, ha començat molt fort. Ara aquest cap de setmana hem tingut una cursa de gravel, que és la modalitat de moda ara a Girona, que hi ha hagut quasi 2 mesos participants. I bé, és un lloc ja de referència a nivell mundial, com diu molta gent, és la meca del ciclisme. Rebem cada setmana gent de tots els països del món, des d'Àsia, Estats Units, tota Europa, Austràlia, bueno, gent de tot el món. Girona té molts punts que són favorables per aquest sentit, per la gent que ve a buscar ciclisme. Tenim un clima molt, molt bo, amb un hivern molt suau, una primavera amb unes temperatures superbones, i això atrau a molta gent a buscar aquest tipus de clima, no? També tenim una geografia molt bonica, bons restaurants, la gent és simpàtica, bueno, una sèrie de factors que a la gent doncs, li agrada molt. I el fet que molts professionals estiguin visquent aquí, cada cop més empreses estiguin instal·lades aquí, fa que Girona s'hagi convertit en un dels punts del món on tu puguis anar per un carrer, per la ciutat, i respirar ciclisme. Hi ha molta gent que també ve molt confiada i deixa les bicis a qualsevol lloc i no té cura de les seves bicicletes. Això sí que és veritat, perquè hi ha gent, bueno, que normalment aquests tipus de lladres van a les cafeteries de ciclistes, estan pendents de llocs on les poden deixar, i les sostreuen d'allà. Sí, bueno, si tens en compte el percentatge de bicicletes robades respecte a les que hi ha, sí que són poques, però sí que és veritat que hi ha com... Bueno, què passa? Que de tant en tant sents que n'han agafat alguna.
I és que la pandèmia va activar nous usos socials, alguns d'ells ja oblidats, com per exemple el teletreball, la cita prèvia, recuperar la lectura i també un moment històric de la venda de bicicletes. La demanda va ser històrica i era tan alta que no donaven l'abast, però la bombolla ciclista ara sembla ser que ha baixat i l'any passat les vendes van baixar un 6%. I en uns minuts parlem de la nit dels museus, que és avui. Estigueu ben atents.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿Y ahora qué?
Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La nit dels museus es celebra avui i el Museu Picasso és un dels que portarà activitats i actuacions molt especials per aquesta trobada. Ho expliquem. Com cada primavera, els museus de Barcelona alteren els seus horaris habituals i durant la nit d'avui dissabte obren portes per mostrar les seves col·leccions en un ambient i una llum diferent. Al Museu Picasso els visitants podran accedir a partir de les 7 del vespre i les portes del museu estaran obertes fins la 1 de la matinada. Enguany, la participació del museu és més festiva que mai, donat el marc de les efemèrides dels 60 anys de l'obertura del museu i els 50 de la mort de l'artista. És per això que es recuperen activitats excepcionals, com per exemple les que ens explicarà ara la cap d'activitats del museu i també encarregada de la nit del museu Picasso. Tonina Sardà, molt bon dia, Tonina.
Hola, bon dia.
Explica'ns, quines són aquestes activitats?
Mira, com bé explicaves ara, la nit dels museus és una nit festiva, no? Efectivament, estem a la primavera i sempre és una ocasió molt, molt bona per visitar els museus d'una manera diferent. Nosaltres, en aquest cas, i justament celebrant totes les efemèrides de Picasso, hem volgut recuperar la comparsa Picasso, que és una comparsa que es va fer l'any 81 amb motiu del centenari de la mort de Pablo Picasso. És una comparsa que havia caigut bastant en desús, que aquest any doncs, li cup la restaurada, la recuperada, i encara no ha sortit. Per tant, la comparsa a les 7 de la tarda sortirà del Museu Picasso cap al carrer Montcada, cap a la plaça Sabartés, per convidar tots els visitants per obrir la porta del museu fins a la 1 de la nit.
Mm-hmm. Llavors, clar, aquesta celebració, podem dir, aquesta nit dels museus, encara aquest any és més especial perquè es compleixen aquests anys del naixement de l'artista, del naixement de Picasso, i també doncs, de la seva mort, no? De l'obertura del museu i de la mort de Picasso.
Sí, sí. Llavors, justament per això i també entenem que la nit dels museus és una nit pels ciutadans, és una nit on no, és una festa ciutadana, són els visitants majoritàriament són d'aquí, és un dia que és absolutament gratuït entrar al museu i que pensem que és un moment de festa i per això no és només obrir les portes per veure la col·lecció Picasso, però també la magnífica exposició de Carmen Calvo que tenim en aquests moments i que vàrem inaugurar el dijous passat, sinó també amb aquesta idea més lúdica. Per tant, la comparsa sortirà a les 7 i a les 9, dues vegades sortirà, convidarà el públic a entrar i ballarà, perquè realment té uns entremesos. I després, a més, una vegada el públic entri a les sales i entri a la col·lecció Picasso, es trobarà en dues sessions, una a les 8 de la tarda i l'altra a les 10 de la nit, el Musicant Picasso, que és una col·laboració que fem amb els alumnes del Conservatori de Música del Liceu, i el que fan és composar unes peces especialment per a algunes de les obres de la col·lecció. Són 4 composicions originals que es podran sentir i que el públic se trobarà, si bé, a partir de les 8 i a partir de les 10 a les sales del museu.
Mm-hmm. A més, també hi haurà altres figures molt característiques i populars, oi? A part d'això.
Et refereixes a la comparsa, veritat?
Sí, exacte.
Sí, 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 perquè aquesta comparsa que està com encapçalada per un cap gros, que és el propi Picasso, porta tota una sèrie de figures que l'acompanyen, que són la imatgeria de Picasso. Hi ha una menina, hi ha l'arlequí, hi ha un cap de toro, és a dir, totes aquelles imatges que estan com a la retina de tots nosaltres, no?, a la imatgeria quan pensem en Picasso, és aquesta composició de la comparsa, que la veritat és que és bastant espectacular, molt gran, i juga amb la tradició, però portant-ho cap a un altre lloc.
Mm-hmm. I com us prepareu, per exemple, com una nit, com la d'avui, com aquesta nit dels museus?
Mira, ens preparem, primer de tot, pensant que el públic que vulgui venir pugui venir amb comoditat, i, per tant, tenim ja obertes les inscripcions, de manera que sempre és molt recomanable comprar o reservar l'entrada amb antelació per evitar les cues, perquè és veritat que és una nit que espera moltíssima gent, però si és de manera ordenada sempre és millor. I llavors això, tots els equips d'atenció al públic, de seguretat, tothom preparat per atendre moltíssims visitants, tots els que el museu pugui acollir, que són moltíssims.
Mm-hmm. Exacte. Hi haurà també joves talents, no?, del Conservatori del Liceu, per presentar aquestes creacions musicals, per tocar. Hi haurà música en directe i també inspirada en Picasso.
Exacte. Aquests joves estudiants de composició, el que han fet ha estat treballar durant el curs creant una composició específica per una obra concreta. I llavors han treballat sobre quatre obres diferents, i aquesta música en directe, aquesta creació, serà interpretada just davant l'obra.
Uh-huh. I qui espereu que vingui aquí a la nit dels museus avui, per exemple? Quin públic?
Els veïns de Barcelona i tots aquells que vulguin venir. Però de veritat és un horari nocturn i és un horari festiu i és una celebració molt pels veïns i les veïnes de la ciutat. Per tant, esperem que vingui tots els nostres...
tots els barcelonins, sí, i barcelonines, no?, que es vulguin passar per aquí, pel Museu Picasso. Això començarà a les 7 del vespre i serà fins a la 1 de la matinada. Amb tot això que hem explicat, suposo que això, doncs, és el que fa especial, no?, aquesta nit dels museus, perquè aquesta gent, per exemple, que vingui aquí a la nit dels museus, què és el que trobarà que no pugui trobar un dia normal que vulgui visitar el museu?
Trobarà diferent aquest programa que estava explicant ara, el Musicant Picasso, és a dir, la música a les sales, que no, avui mateix no ho tenim, no?, aquest matí, sinó que ho tindrem a la tarda, en aquest horari, i la comparsa, també, no? Uh-huh. I jo crec que també el que trobarà diferent és que la nit dels museus és una nit, com deia, molt pels barcelonins i barcelonines, i per tant es trobarà molta gent com, no?, molts veïns de la ciutat, que si no, a vegades el Museu Picasso on troba molts turistes.
Mm-hmm. Doncs, Tonina Cerdà, que vagi molt bé aquesta nit. Estarem per allà veient com va aquesta nit dels museus, que tothom vagi a visitar els museus de Barcelona i d'arreu de Catalunya. I això, que vagi molt bé, molt èxit, i a gaudir-ho.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I us esperem a tots aquí.
Gràcies. Pagesos i elaboradors de cava estimen que la collita caurà almenys un 40% a causa de la sequera. El sector veu amb molta preocupació la falta de pluges i avisen que si no plouen 15 dies les pèrdues podrien arribar fins i tot al 80%. En parlem sobre el tema amb el president de l'Associació d'Elaboradors del Cava, Joaquim Tossas. Joaquim, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, la situació és preocupant, no?, com dèiem.
Sí, sí, francament preocupant. La veritat és que estem vivint un moment de sequera persistent, que en diríem, és a dir, portem 3 anys seguits de sequera important, i això cada cop doncs té efectes més devastadors sobre l'agricultura.
És aviat encara pronosticar quin efecte tindrà aquesta sequera a la barema d'aquest estiu?
Sí, la veritat és que encara és aviat, perquè tot podria canviar, diguem-ne, si tinguéssim uns índexs de pluja durant les properes setmanes i mesos, doncs una mica més adequat, tenint en compte que la vinya és una planta força resistent. És evident que no serà una gran anyada des d'un punt de vista de volum, això segur, i és evident que si continuen la situació com ara, aleshores sí que l'efecte podria ser molt devastador.
Clar, no descarteu, no?, doncs que aquest estiu s'hagi de tornar a avançar el calendari de les collites, oi?
Sí, bé, això no està tan correlacionat amb l'aigua, que també, però sobretot amb les tèrmiques, amb les temperatures. Cada any veiem des de ja fa dècades que es va avançant any a any la collita, però això no és algo nou, eh? Vull dir, això ve més per les temperatures que per una altra cosa.
Clar, l'any passat ja es va avançar, no?, també.
Sí, la veritat és que sí, ja et dic, portem molts anys avançant cada cop una miqueta més la verema, i doncs si aquest any continuen les coses iguals, amb aquestes tèrmiques tan altes, pensa que aquests darrers 3 mesos, en aquesta zona del Penedès, hem tingut una temperatura mitjana un 1,6 graus per sobre del mateix període dels 10 anys anteriors, que ja era superior als 10 anys d'abans.
Exacte. Dir,
realment anem veient que aquestes temperatures van incrementant. Això fa també que extremitzi encara més el defecte de les pluges, perquè hi ha més deshidratació, anem a que la vinya té més sec.
Clar, tot això, sorprenentment, no?, arriba després de que l'any 2020, no?, l'any de la pandèmia, un excés de pluges provoqués aquesta plaga de fons, no?, aquella plaga de fons que va arrasar també en bona part de la collita. Sí, en aquell moment, excés de pluja, i en aquest moment, falta de pluja, no?
Bé, no. Sí, no és ben bé un excés de pluja. De fet, ja veníem d'una sequera, és a dir, l'any 20 va ser una rara avis, però 19 i 18 ja havien sigut secs. L'efecte del 20 no només va ser l'efecte d'un excés de pluja, sobretot la temperatura vinculada a les pluges. Recordareu una primavera amb unes, el que se'n diuen nits tropicals, de més de 25 graus, doncs que feien que aquestes humitats sí, fessin proliferar molt els fongs.
I, per exemple, vosaltres, des del vostre sector, ja dieu, com abans informava, no?, de que la collita serà un 40% inferior. Com us afectarà això especialment? Què és el que veieu que haureu doncs, de o retallar per aquí o retallar per allà o canviar coses?
Sí. A veure, que la verema sigui curta és un problema, sobretot per la viticultura o per aquells elaboradors que tenim una quantitat de vinya important, doncs perquè la productivitat baixa, òbviament, i això fa que el cost del raïm també pugi. Que això no és necessàriament dolent, però evidentment té un impacte després en costos que repercuteix o pot repercutir a tota la cadena i al consumidor final, també, no? El tema és més doncs, que per tota la infraestructura de pagesia és problemàtic, perquè necessites unes productivitats mínimes per poder, diguem-ne, com a mínim, cobrir les despeses de gestionar totes aquestes quantitats de vinyes, hectàrees de vinyes que hi ha en el territori.
I com creieu que haureu d'adaptar aquests conreus amb el nou escenari climàtic? Què és el que haureu de fer?
Sí, bé, la veritat és que d'això se n'està treballant des de ja fa molts anys. El context del canvi climàtic no és algo nou. Sí que és cert que hi ha anys doncs, que és particularment més complicat o més complexa, però ja s'està treballant des de fa anys en, per exemple, treballar les varietats tradicionalment més locals i, per tant, més resistents i més adequades al nostre clima doncs, de característiques mediterrànies i també en sequeres persistents en diferents períodes. Maneres de treballar la viticultura una mica diferent, doncs acostar una miqueta més la planta a la terra, no?, perquè aprofiti millor les humitats, per exemple, en lloc de plantar-les tan en alçada, que bé, va haver-hi una època doncs, que hi havia una certa moda per comoditat a vegades, doncs plantar-les en certa alçada. Treballar també amb la foliació, és a dir, com treballes la fulla, doncs perquè la insolació toqui d'una manera o d'una altra a la fruita a l'hora de fer el procés de maduració, etcètera. Ja fa molt de temps que s'està treballant a nivell de viticultura i també d'enologia doncs per anar-nos adaptant a les situacions que estan vivint. No?
Entre les altes temperatures i aquesta sequera, ja fa anys, no?, que s'arrosseguen aquests mals pronòstics, però diríeu que estem ara en el pitjor moment?
Ara estem en un moment, sí, força delicat. Primer, perquè, com dic, no és que sigui un any sec, que ho és molt, és extremadament sec. És que és el tercer any sec consecutiu. Pensa que les collites o les baremes, diguem, més que les baremes, la quantitat d'aigua caiguda el 22 ja va ser un 33% per sota de les mitjanes, o el mateix 21 va ser un 40%. Aleshores, la planta, diguem-ne, que va arrastrant una miqueta aquesta set i per tant es va estressant i va produint menys, menys fruit. Això no és ni necessàriament des d'un punt de vista qualitatiu, no és necessàriament ni bo ni dolent. Això és una realitat que dona altres perfils, diguem-ne, de vins, però que continuen sent bons, però vaja, això el que posa en tensió és la cadena de valor i sobretot vull insistir la pagesia, no? Que és probablement el primer eslabó, és el que ens permet vertebrar tot el territori i per tant és el que més està patint aquesta situació.
Exacte. I sobre l'estoc de vi, què diríeu? Afectarà?
Doncs afectarà molt. De fet, l'estoc és ben baix actualment. Pensa que venim doncs, de 3 anys de collites per al mil, diu que vam tindre l'any 20, que sobretot els que fem orgànic, 100% orgànic, doncs vam tindre les pèrdues molt importants de la collita, però també aquests 2 últims anys de productivitats baixes, junt amb un increment molt important de les ventes a nivell global, no només nacional, sinó també a nivell global, i un efecte d'exportació, etcètera, fa doncs, que el nivell d'estocs que hi ha actualment en els cellers sigui francament molt baix. I per tant, és molt previsible que, diguem-ne, que hi hagi manques importants de producte.
Exacte. Sobretot, augureu també un impacte fort a l'hora d'embotellar, oi?
Bé, clar, menys producte, doncs menys embotellades. Vull dir, la cadena, diguem-ne, es veu alterada, tota la cadena de valor doncs es veu alterada, no?
Així és.
Per tant, sí, això tindrà un efecte en quantitat de producte al mercat, sí, sí. Uh-huh.
El futur passaria per regar aquestes vinyes?
Bé, el futur està per canviar la nostra infraestructura general de tractament de l'aigua a nivell territorial, no per la vinya, sinó, diguem-ne, per tot, per la indústria, per la boca, per l'energia, però també per altres tipus d'agricultura. La veritat és que la vinya, i per això també és tan tradicional al Mediterrani, és una planta ben resistent a llarg termini a les sequeres, però sí que clarament necessitarem desenvolupar sistemes que optimitzin també, sobretot el que anomenem reg de suport. No és que siguin cultius de regadiu, però sí que tinguis la capacitat de donar un petit suport puntual a la vinya amb algo d'aigua. Però repeteixo, això implica un canvi de sistemes, de metodologies, de marcs legals i jurídics, no? I de que ens posem les piles a treballar sobre el desaprofitament de l'aigua, que les últimes indicacions diuen que s'arriba a desaprofitar fins al 25% en el territori català. No?
Sí, sí, Déu-n'hi-do les xifres de desaprofitament d'aigua. I, de fet, per afrontar aquest futur a curt i mitjà termini, també demaneu col·laboració externa, oi?
Correcte, és a dir, hi haurà un moment, en aquests moments, sobretot la part de la cadena que patirà més aquest efecte, no? Que és tota la persona que treballa a vinya, sigui pagès o laborador, perquè són molts els laboradors que tenim grans quantitats també de vinya, per tant, qualsevol que treballi amb la vinya, probablement necessitem alguns ajuts puntuals, però repeteixo, això és, com es diu habitualment, no? Pel para hoy, hambre para mañana, mm-hmm. Això cal un canvi d'infraestructures importants, tenim aigua, tenim energia solar, tenim la tecnologia que són les desalinitzadores i hauríem de començar a pensar. Són els típics problemes que surten i es posen sobre la taula quan hi ha el problema efectiu, després comença a ploure i tothom se n'oblida. No? Ja ens va passar el 2008, vam perdre una gran oportunitat per canviar sistemes i per posar inversió sobre la taula, però sembla que preferim posar les inversions en coses potser que no són tan rendibles socialment a llarg termini, però probablement siguin més rendibles políticament a curt termini. Oi?
Doncs Joaquim Tossas, president de l'Associació de Laboradors del Cava, gràcies per explicar-nos la vostra situació, en quin moment us trobeu actualment. I res, aquí està la petició, no? Aquesta denúncia pública. Esperem que tot vagi millor, que arribin aquestes ajudes i que també plogui, que hi hagi menys sequera, no? Tant de bo ens escoltin, no? I passi. I que aquesta producció de cava ens vegi el menys afectada possible dins de la situació a la que estem. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, molt amables.
No hi ha temporada de bany a les platges catalanes sense la polèmica de la presència de gossos. Aquest any la situem a les comarques de Girona, concretament entre Calonge i Platja d'Aro. Els dos municipis han acordat que en una cala que hi ha entre les dues poblacions, a la cala Belladona, puguin banyar-se els gossos, però aquesta mesura ha aixecat un cert rebuig entre els banyistes habituals d'aquesta cala. Veïns de les urbanitzacions s'han constituït una plataforma i han entrat instàncies als dos ajuntaments reclamant-los que tirin enrere la decisió I nosaltres, de fet, hem parlat amb la portaveu de l'entitat, la Jelena Popovic, qui assegura que la nova platja per gossos és il·legal perquè contravé les ordenances i s'ha fet sense el procediment, diu, legalment establert, ni cap consulta prèvia. Popovic subratlla que els veïns no tenen res en contra dels animals, però creuen que hi ha altres indrets més idonis que aquesta cala on permetre-hi l'accés dels gossos.
Nosaltres creiem, com vostè ha dit, que és una cala preciosa, que té un valor mediambiental i paisatgístic molt gran, no és adient per una platja de gossos. Que no vol dir que a nosaltres no ens agradin els gossos. Pensem que aquesta cala en concret, per les seves característiques orogràfiques, no és adient, perquè té uns 148 esglaons per baixar-li a la platja, i ens preocupa molt la higiene i salubritat d'aquesta cala, perquè sembla ser que les platges de gossos, com hem pogut contrastar amb diferents informes que estan públicament al Cant del Tos, que aquestes platges de gossos han de netejar amb maquinària, amb tractors. No han contestat, però tampoc és la nostra feina de proposar un altre indret. És a dir, per decidir quina platja és la idònea, se han de fer uns estudis preliminars per poder mirar si el lloc és idoni o no. Jo crec que si els ajuntaments haguessin fet la seva feina des del principi bé, ells mateixos hagin arribat a la conclusió que la cala Belladona, però no només la cala Belladona, qualsevol cala d'aquestes característiques no és idònia per gossos. I a més, és que estan incomplint tota la normativa. No hi ha tanques, és que la platja és d'ús exclusiu per gossos. Segons la llei de costes, estem parlant del domini marítim terrestre, que no pot ser ni ús privatiu ni ús exclusiu. Hem de pensar que passa un camí de rondes. Encara no s'ha posat cap dutxa per als gossos. Això és també un altre punt important. Aquesta cala no té cap servei, cap instal·lació, és a dir, no hi ha xiringuitos, no hi ha dutxes per persones. Segons la informació de la Generalitat, que també pot accedir qualsevol persona per veure, aquesta cala no té aigua potable ni té electricitat. I ara estan plantejats en tot el tema de sequia, a més, posar-li una dutxa per gossos, un sense sentit. Ningú, ni mitjans, ni nosaltres hem pogut accedir a aquesta suposada autorització. És a dir, les ordenances municipals actualment són plenament vigents en el seu article 15 a Calonja i en el seu article 25 a Platja d'Aro i prohibeixen explícitament la presència de gossos a qualsevol platja dels dos municipis. I aquestes ordenances s'haurien de respectar. També hem de dir que la policia local de Calonja, al cap de setmana després de la Setmana Santa, quan la vàrem trucar, van venir i van informar la gent amb gossos que abandonessin la platja perquè l'ordenança municipal no permetia això. Per l'altra banda, i això és una novetat en tota la notícia, per l'altra banda, Platja d'Aro, primer, no volen. Diuen que no és la seva competència i que només li pertany a un metre i mig de la platja o la escala, depenent del moment quan truqui. I l'última novetat és que aquest cap de setmana, quan varen trucar, ens van dir que tenen ordres superiors per no intervenir. I doncs aquí tenim un àudio gravat. Policia, i li preguntem, però vostès saben que hi ha una ordenança municipal vigent que prohibeix? Sí, sí, però tenim un paper. I així, fins al final de la conversa, a mi m'agradaria que la policia de Platja d'Aro o els responsables de Platja d'Aro comentin aquest fet. Després tenim el document que ha emès l'alcalde de Platja d'Aro, que és un document completament il·legal, que mostra un abús de drets i autoritat, ja que les competències de l'alcalde com a cap de la policia local mai poden vulnerar la normativa vigent i molt menys ordenar als agents de la policia que la vulnerin.
I com està la situació a Barcelona? Des de l'any 2016, es va incorporar ja a disposició de tots els usuaris de la platja de Llevant una platja específica per gossos. Però la pregunta que ens fem és quina és l'experiència acumulada d'aquests anys. Tenim amb nosaltres a la cap del Departament de Gestió i Protecció dels Animals de Barcelona, Anna Hortonovas, que ens explica així el tema.
Doncs la veritat, molt satisfactòria. És un espai que, com bé digueu, vam començar a posar en servei el 2016. El 2016 i el 2017 va ser doncs, com una mica una prova pilot. A partir del 2018 l'espai s'ha consolidat com una veritable punt de referència, de lleure, de bona convivència. Té un ús doncs, bueno, força elevat des del 27 de maig fins l'11 de setembre, i fa goig. La veritat és que quan passes per allà i veus el gaudi doncs, dels gossos i dels tutors i de les famílies que van allà a passar una bona estona banyant-se doncs, amb els seus gossets, és molt satisfactori, molt enriquidor. La veritat és que hi ha un 20% més d'espai. Passem dels 1.250 metres l'any passat a 1.500 metres quadrats aquest any, i l'any passat ja es va incorporar també un accés directe des de la part superior doncs, d'accés a la platja, que va directament cap a l'entrada, no?, de la platja pels gossos, que també es manté. Mantenim també que això s'ha demostrat que és molt profitós i que doncs, també ens dona molta tranquil·litat. Un servei d'informadors ambientals que de dilluns a diumenge, amb horari de 10:30 a 19:30 hores, estan pendents de les persones i dels cossets usuaris de l'espai, i es realitza la lectura doncs, del xip dels gossos abans d'entrar, que és l'únic requeriment que demanem per accedir a aquesta platja per gossos, que els gossos han d'estar identificats amb el xip obligatori. Algun cap de setmana, doncs, en època de bany allò o punta, i les mateixes persones usuàries s'autoregulen. Ja no, si hi ha tantíssima gent, doncs ja no, tampoc ve gaire de gust entrar-hi, no? I sí que, bueno, posar en valor realment la bona convivència i l'endreça de les persones usuàries, no?, que volen mantenir aquest espai com un espai de lleure, i per tant no hi ha hagut mai problemes. Nosaltres com a Ajuntament ens preocupem i vetllem per garantir la bona convivència i un correcte estat doncs, de l'espai públic, aquest espai que tenim dret tots a gaudir-ne i que tenim l'obligació de mantenir en bones condicions. Des de l'ordenança de protecció i convivència d'animals de Barcelona ja preveu que està prohibit que és obligatori recollir doncs, les defecacions. Lògicament també que és obligatori evitar embrutir doncs, amb les miccions la via, els espais públics i el mobiliari urbà. I és una crida, no? És una crida amb aquesta obligació que tenim les persones responsables dels nostres animals, perquè som les persones les responsables, no?, de com ensenyem a aquesta convivència i com fer-nos càrrec, no?, de mantenir en bon estat l'espai públic, que, insisteixo, és un espai de tothom i que tots tenim l'obligació de mantenir el dret a gaudir-ne. Sí, el que passa que l'animal la necessitat la té, i l'hem d'ensenyar i l'ensenyem, no?, a que ho faci fora dels nostres domicilis. Som nosaltres els responsables de que deixem absolutament impolut l'espai on ha fet aquesta necessitat, recollint les defecacions i amb una ampolleta d'aigua eliminant les miccions, perquè a més les miccions tenen un efecte reclam, un efecte marcatge, i si no ho fem estem evitant doncs, aquest mal ús de l'espai públic, sinó fent un reclam perquè sigui reiterat aquest mal ús.
Doncs aquesta és la polèmica, esperem que se solucioni i posin totes dues parts de la seva part i arribin a un consens. I continuem d'aquí no res per parlar amb un jove que, fent 18 anys, que votarà aquest any per primera vegada, i al qual li espera un gran futur com a polític, possiblement al seu municipi.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Las sequías. Si el panorama no cambia, en verano padeceremos todos restricciones. Nos preguntamos si se puede hacer algo, si nosotros tenemos espacio para cambiar algo o mejorar la gestión de los recursos.
Yo creo que tenemos mucho que hacer. Nos tenemos que adaptar a esta realidad.
España es el tercer país del mundo en el que mejor se come, de acuerdo con los estudios de la gente y sus impresiones.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE y
con Cristina López Slichting.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El jove que coneixerem ara té 18 anys, votarà per primera vegada i es presenta a les eleccions del seu poble. Escolteu. Hoy hablamos con Alex Cruz, un joven que acaba de cumplir 18 años. Este año votará por primera vez y además también se presenta como número 2 en el partido de Vox en el Prat. Alex, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué inquietud has tenido para ponerte en política con solo 18 años?
Pues esta inquietud me viene desde que tenía 12 años, incluso un poco antes, porque ya desde familia me venía. Porque yo me acuerdo que en las comidas familiares, cuando yo era pequeño, en las charlas de sobremesa, después de comer con los cafés, yo escuchaba que si PP, que si PSOE, y claro, me picaba la curiosidad. Entonces empecé a leer, empecé a informarme sobre cosas y digamos que entré de forma prematura en el activismo político a los 12 años, cuando el procés dio el boom aquí en Cataluña.
¿Y estudias política? ¿Estudias alguna carrera en particular?
Aún no. Estoy estudiando actualmente 3 idiomas. Estoy estudiando inglés, alemán, ruso. Y tengo pensado hacer un ciclo profesional de marketing y publicidad y luego entrar en la carrera de políticas, sí.
¿Y presentarte en el partido del Prat? ¿Por qué?
Porque es mi municipio.
Vives ahí y, y política, dices que has estado influenciada por tu familia, tus padres son políticos, ¿alguien de tu familia es político o te viene solo por el interés este de ver y de vivir la política a tu alrededor?
No, me viene por el interés. Bueno, es cierto que por familia, las charlas políticas que daban eran, charlas políticas en las charlas de sobremesa, ¿no?, que he comentado antes, eran, están situados más en el ámbito de la izquierda, y claro, yo he salido al contrario, es como cuando eres del Barça y el hijo te sale del Madrid, ¿no? Pues un poco igual. Pero el interés me viene por valores más que nada, porque empecé a leer, a contrastar, a cuestionar, y llegué a la conclusión de que este partido, de que estos valores eran los que más se adecuaban a mí.
¿En qué partido, concretamente?
En Vox.
En Vox. Claro, ser número 2 de Vox en el Prat no es ninguna tontería, me imagino, ¿no? Subiría tan joven a este nivel, ¿no? A número 2. ¿Tus amigos qué piensan sobre esto? ¿Son como tú? ¿También están interesados en este mundo o pasan olímpicamente de política en este caso?
Muchos pasan olímpicamente, otros me dicen que enhorabuena por el salto, que no se lo creen, pero la mayoría les da igual. Yo me rodeo de gente, de amigos que son de distinto signo político, y la verdad es que así creo que es más enriquecedor hablar con personas que piensan distinta a ti, compartir ideas y sí, sí.
Claro, hoy en día piensas que eres un poco diferente al resto por interesarte por este tipo de profesión, ¿no? Por la política, que hoy en día, ¿no?, la mayoría de los jóvenes pues no están tan metidos en política ni les importa quizás tanto el tema.
Pienso que sí, que un poco diferente sí, pero más que nada porque yo veo mucho, me doy cuenta de todo a mi alrededor. Es decir, yo enciendo las noticias, veo las noticias y después de las cosas que veo, me reafirmo más en todo esto, porque pienso que no me puedo quedar sentado mientras suceden las cosas que suceden.
¿Y cómo te ves en un futuro?
¿En un futuro?
¿Cómo te visualizas?
Pues espero entrar profesionalmente en la política, si puede ser autonómica, nacional, me da igual. Pero el caso es intentar aportar mi granito de arena para servir al pueblo español, que para algo, que es precisamente por lo que me quiero meter en la política, servir a todo el pueblo español.
Y ahora que hablamos del Prat, ¿qué mejorarías del Prat?
¿Del Prat? Pues principalmente la seguridad. Principalmente. Uh-huh. También el transporte público. Yo en la playa haría varias mejoras.
Pues Àlex Cruz, número 2, ¿no? Que te presentas como número 2 en el partido de Vox por el Prat. Acabas de cumplir 18 años y este año ya votarás por primera vez. Gracias por hablar con nosotros, que te siga yendo bien en los estudios, la política, y a seguir de ahora en adelante con todo esto. Gracias.
A vosotros por invitarme. Muchas gracias.
La UOC busca 100 parelles en conflicte per participar en un estudi amb una teràpia innovadora. A Espanya, més de la meitat dels matrimonis acaben en divorci i les xifres van augmentar un 13,2% el 2021, després de disminuir durant l'època de la pandèmia, segons l'Institut Nacional d'Estadística. En parlem sobre el tema i sobre aquesta nova teràpia amb l'investigador i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, Adrián Montesano. Adrián, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tener relaciones personales plenas, ¿no?, especialmente en el ámbito de la pareja, es esencial por el bienestar emocional y también físico, ¿no? Afecta a la salud.
Sí, 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 sí. De hecho, la investigación lo muestra claramente, ¿eh?, que las personas que viven dentro de una relación conflictiva, así de forma crónica, pueden tener serias amenazas a su salud, tanto emocional, ¿no?, de pues, trastornos asociados a trastornos como la depresión, la ansiedad, consumo de sustancias, etcétera, como también salud física. Por ponerte solo un ejemplo, hombres que viven en esta situación de una relación conflictiva cronificada, pues tienen hasta 4 veces más riesgo de sufrir un infarto con consecuencias fatales. O sea, estamos hablando de algo bastante grave. También en mujeres, ¿eh?, también hay afectaciones del síndrome metabólico, etcétera, que están relacionados con este tipo de situaciones. Y no solo esto, sino que además no solo tienen estos efectos negativos, sino que además se pierden los efectos positivos que tienen estar en una relación armónica, digamos, y bien avenida, ¿no? Que también tiene efectos muy positivos, según muestra la investigación. Aparte de, por ejemplo, pues tener mayor satisfacción con la vida, tener mayores índices de bienestar y felicidad, etcétera. Aparte de esto, incluso se está demostrando que las personas que viven en relaciones armoniosas durante tiempo pueden aumentar su longevidad. O sea, que es algo bastante serio, como puedes ver, esto de, uh-huh, de cuidar las relaciones.
¿Y cómo se puede mejorar este bienestar personal y también, uh-huh, la relación entre las parejas?
Claro, sí. Mira, yo aquí, nosotros siempre tenemos que luchar, digamos, contra uno de los monstruos que tenemos en la sociedad, que es los mitos del amor romántico, ¿no? Que se ven en la literatura, en el cine, etcétera, etcétera. Y que tiene que ver con esta idea de que el amor o la pasión, el deseo y todo esto es algo que tienes o no tienes, sientes o no sientes, cuando en realidad esto no es así. Esto son las películas, pero en la realidad no. Las relaciones son como si fueran seres vivos. De alguna manera hay que cuidarlos, hay que trabajarlos, hay que estar pendientes de las relaciones. No es algo que nazca o no nazca. Tiene que ver con lo que las personas dan a la relación, es lo que puede recibir, ¿no? Entonces, por lo tanto, digamos que de alguna manera hay que aprender a relacionarse mejor con tu relación. Esta es un poco la idea que nosotros tenemos. Uh-huh. Igual que pues por ejemplo, pues llevas el coche al taller una vez al año para revisar y ver el aceite, los filtros, etcétera, por poner un ejemplo sencillo, pues creemos que con las relaciones igual, que hay que hacer algún tipo de chequeo, ¿vale?, anual, digamos, para ver cómo va, hacia dónde estamos yendo, cuál es nuestra dirección favorita, preferida, y ver los puntos de encuentro. Porque no se trata tanto de lo que yo quiero o de lo que tú quieres, de lo que yo necesito o lo que tú necesitas, que esto es más un discurso de individualista, ¿no? De un poco de la sociedad neoliberal, que casa muy bien con esto, sino que se trata de un ejercicio más complicado, que es el nosotros, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que yo puedo aportar hacia nosotros? ¿Qué es lo que necesito yo? ¿Qué es lo que puedes aportar tú? ¿Qué es lo que necesitas tú para ese nosotros? Y esto es un poco complicado y no estamos acostumbrados a este ejercicio.
Y para hacer esta terapia, ¿no? Estáis buscando a entre 60 y 100 parejas que quieran participar en este estudio. ¿En qué consistiría esta técnica innovadora?
Sí, vale. Nosotros con esta filosofía estamos probando unas técnicas innovadoras que esto ha venido de la práctica, en la unidad que nosotros tenemos de atención, hemos visto que nos está funcionando muy bien, tanto que algunos de los consultantes, de las parejas que vienen a consultarnos, nos decían que una sesión de esta técnica equivale más o menos a 5 sesiones de buena terapia, ¿no? Nos decían esto. Claro, nosotros nos quedábamos sorprendidos de su funcionamiento y por eso pensamos, vamos a probarlo en un marco experimental, vamos a comprobar por qué funciona tan bien, cómo podemos incluso mejorar y aprovechar mucho más esta técnica, ¿vale? Entonces, lo que consiste es utilizar algo tan simple como la escritura. Ya está demostrado que la escritura expresiva tiene efectos psicológicos importantes cuando la gente ha sufrido situaciones traumáticas, de pérdidas o problemas de salud, etcétera. Esto ya estaba demostrado por investigadores americanos durante las décadas pasadas. Lo que nosotros hemos hecho es reinventar esta escritura en un contexto de pareja, ¿vale? Y hacerlo para fomentar esta cosa que te decía del nosotros. No tanto pensar desde el yo, no es escribir desde el yo, sino que es escribir desde el nosotros. Y poner a las parejas a hacer este ejercicio de hacer en el contexto de una conversación con un terapeuta, con un guía experto que va generando este contexto, el poder generar este ejercicio de escritura de cartas para orientar a la pareja hacia su futuro preferido. Es decir, nosotros no vamos a decirles nunca a las parejas hacia dónde tienen que ir o qué es lo que tienen que hacer o moralmente qué es lo adecuado o inadecuado, sino que lo que esta técnica nos permite es ayudarles a que ellos lo construyan de la mejor manera posible y desde ese punto de vista más relacional y no tanto individualista, digamos, ¿vale?
Claro, claro, se trata de una intervención pensada para que la pueda hacer todo el mundo, ¿no? No solamente las parejas que estén en conflicto o pasando por un momento complicado, sino también las parejas que se encuentran bien, ¿no? En un momento bueno de la relación para reforzar aún más ese vínculo, ¿no?
Exacto, sí, sí. En ese sentido es este concepto de chequeo, ¿eh? Tú puedes llevar el coche al taller porque está fallando o porque necesita un chequeo también, porque, a ver, cualquier pareja tiene conflictos. Claro, ese conflicto puede ser mayor, menor, afecta más, afecta menos, pero nunca he conocido una pareja sin conflictos. Eso sería un poco sospechoso, un poco raro. Y sí, al principio puede ser, pero una vez que ya llevan un tiempo de desarrollo, siempre surgen cosas, ¿no?, que se puedan, porque es lo que digo, hay que construir un hacia dónde común, y esto siempre requiere de sesiones, requiere de adaptaciones con el otro, etcétera. Por lo tanto, cualquier pareja se puede beneficiar, y además, en ese sentido, el proyecto que estamos desarrollando lo hemos querido hacer bastante inclusivo, en el sentido de que lo hacemos online, es decir, intentamos romper también las barreras geográficas que muchas personas que puedan estar situadas en zonas rurales o zonas con menor densidad de población, pues no puedan tener un acceso tan sencillo a tratamientos especializados como puede ser la terapia sexual y de pareja, y por tanto, bueno, en este formato online pueden beneficiarse de contar con una terapia con calidad científica y aparte de que es gratuita, como hace un estudio, pues es gratuita y pueden beneficiarse. Son tres, lo que hacemos no es una terapia larga, sino como es una idea de chequeo y de reorientación, lo que hacemos son 3 sesiones más una de seguimiento. Esto es lo que estamos ofreciendo a las parejas.
De acuerdo. Además, Adrián, decías, ¿no?, antes comentabas que no tiene ningún enfoque individualista, ¿no?, tradicional, pero en cambio sí que puede tener un impacto en el bienestar psicológico individual, o sea, a la claro. vez que se mejora el ámbito de pareja hacia el otro, también a la vez ganas tú, ¿no?
Exacto, sí, sí, esto haces muy bien en apuntarlo, porque es lo que ocurre, ¿no? Si tú mejoras tu relación de pareja, esto va a tener una afectación a tu bienestar personal individual, cosa que al revés no ocurre. Yo puedo mejorar mi bienestar emocional o bienestar individual yo solo por mi cuenta, y sin embargo esto no está alineado con el tema de la pareja, y eso sigue sin resolverse, con lo Exacto. cual seguiremos teniendo un retroceso, porque en ese contexto con el otro pues se vuelve a tener problemas, con lo cual esto, vamos, está demostrado científicamente que mejorar tu relación de pareja tiene un impacto sobre tu bienestar personal, incluso también de los hijos, si los hubiese en la pareja, si tienen uh-huh. hijos.
¿Habéis pensado en aplicar también esta terapia en otro tipo de relaciones, por ejemplo, de padres a hijos sí. o de amigos o compañeros de trabajo, por ejemplo?
Uh-huh. Sí, sí, sí. A ver, esto en un futuro probablemente... Perdón, en un futuro eso también lo estudiaremos cuando tengamos resultados de ese estudio. A nivel no de proyecto de investigación, sino a nivel de práctica, ya lo hemos aplicado y para ver cómo puede esto ayudar. Pero estamos muy focalizados ahora en el tema de parejas, que es en lo que más expertos uh-huh. somos, donde tenemos más conocimientos y profesionales que puedan aplicarlo, pero seguro que, o sea, la técnica es totalmente extrapolable a otros contextos.
Pues Adrián Montesano, investigador y profesor de los estudios de psicología y ciencias de la educación de la UOC, de la Universidad Abierta de Cataluña, gracias sí. por hablar con nosotros de este tema, que vaya muy bien esta terapia innovadora.
¿Puedo comentar solo una cosa
sí,
más?
Sí, claro, y tanto.
No, solo comentar que si alguna persona, algún oyente que nos escuche, alguna pareja que nos escuche, quisiera participar, Que sepa que ahora están abiertas la posibilidad, estamos abiertos, estamos recogiendo participantes, y nada, simplemente me pueden escribir un email. Mi email es amontesano@woc.edu, y me pueden escribir un email, yo les reoriento a la web donde explicamos todo, ¿vale? Más que nada para que tengan una entrada fácil de cómo participar en este estudio tan interesante.
Claro que sí. Pues muchas gracias, Adrián. Que vaya
vale,
muy bien.
Gracias a vosotros. Un saludo.
I parlem ara de seguretat, de les contrasenyes, perquè les contrasenyes són molt importants i a vegades se'ns oblida la importància que aquestes tenen a internet, perquè les utilitzem per tot. Per això és molt important que siguin fortes. Fa temps va sortir un rànquing que deia que les contrasenyes més comunes, basades en una avaluació d'una base de dades procedent de 30 països, que la contrasenya més utilitzada era password, és a dir, contrasenya en anglès. Per tant, seria el mateix que posar contrasenya, contrasenya. La segona seria 123456 i la tercera, fins i tot, seria el mateix fins al número 9, mentre que la quarta seria guest i aniríem fent. Així que podríem dir que és com una convidada a que t'entrin, per exemple, al correu. A més, tot això s'agreuja encara més amb l'entrada en joc de la intel·ligència artificial i la velocitat que pot tenir pels dolents tenir aquesta eina per trobar contrasenyes. Hem parlat de tot això i de seguretat amb el professor especialista en Legal Tech de la Universitat Abat Oliba Ceu, el senyor Xavier Sallà.
Imagino que quan algú posa alguna contrasenya d'aquest tipus és perquè el que vol protegir no li és gaire rellevant. Això és més, a vegades més cridaner quan estem parlant de targetes de crèdit o de protecció dels comptes, que segurament ens esmerem una miqueta més, potser. Bé, més aviat, justament hi ha un moviment ara que està promovent els grans operadors tecnològics, que és per canviar el sistema de contrasenya, per tornar-lo a refiar a el que serien elements de control biotècnic, o com pot ser impremta digital, globus ocular, els facials, perquè ja és com tu estàs dient molt encertadament, ja no solament la intel·ligència artificial, que és veritat que cada vegada ho pot fer més, sinó que si els ordenadors quàntics, que potser ara no es parla tant, veritablement acaben sent d'aplicació o d'ús més generalitzat, trencaran qualsevol tipus de contrasenya. O sigui que, veritablement, hem de variar aquest sistema o aquestes pràctiques habituals d'utilitzar el sistema de contrasenya variat en guarismes, o sigui, basat en guarismes. bueno, és una mica cap a sumar, aunque tot com sempre hem de pensar que els que veritablement treballen el que és el hacking o poder assaltar els béns dels altres ja comencen a pensar com saltar-se o com passar pel damunt d'aquest tipus de protecció, però reconeixem que, si més no, cada cop és més difícil si ens embranquem dintre d'aquestes possibilitats d'identificació a través de representacions pròpies, com poden ser, ho hem comentat abans, els globus oculars, l'empremta dactilar o altres que puguin venir després, com la identificació celular o el que pugui venir més tard.
Sí, el que passa és que quan parlem d'identificacions per rasgos biològics, l'ordinador, la màquina, acaba d'interpretar determinats patrons que, a fi de comptes i en darrera instància, torna a tenir una altra vegada una representació amb uns i zeros, amb la qual torna la exponibilitat al risc sempre existeix. És molt difícil trobar una gran solució. Hi ha una llegenda habitual que sempre es diu que la seguretat absoluta té un cost impossible. Estem lluitant amb aquests recursos per posar-lo cada vegada més difícil perquè no violentin aquella part de nosaltres que no volem que sigui revelada, informació íntima o, més aviat, comptes bancàries o els nostres béns patrimonials. Bueno, van començar com una gracieta, però per protegir una cosa molt determinada, però cada vegada estem a més llocs, hi ha certa fatiga per part de tots els usuaris de recordar quines són les contrasenyes que tenen en cada lloc. I, com saben, utilitzar una única contrasenya per tots els recursos és massa exposat. Com he comentat abans, potser hi ha algun tipus de proteccions que no te sembla molt rellevant. A lo millor el compte de la universitat d'un alumne pues, li dona una importància inferior a la que li dona al seu correu electrònic o al seu compte bancari. En la qual una única contrasenya no acostuma a ser el que habitualment s'utilitza. Per això hi ha aquests recursos dels gestors de contrasenyes, que en altra instància no deixa de ser un lloc que també pot ser atacable o vulnerable i se poden acabar fent amb totes les altres contrasenyes. Veritablement és un gran problema per el que té a veure amb la seguretat. El primer de tot, i molt habitual, és que com refiem a la nostra, no volem refiar a la nostra memòria el recordar a les contrasenyes més rellevants per nosaltres, on les tenim guardades, a vegades en el mateix ordinador, que és el que queda moltes vegades més exposat, perquè els que busquen reventar les contrasenyes pues, utilitzen recursos com són aquests gravadors de keys, de pulsadors de teclat, en el qual ja estan buscant aquests espais que volem protegir molt, amb una longitud de caràcters molt àmplia, que incorpori números, lletres, signes especials, i tot allò que li volem posar. Contra més posem d'això, pues, òbviament la contrasenya és més segura, però també és veritat que quan es detecta aquesta carència de signos és el que fa pensar el hacker que és allà on ha d'atacar més primerament perquè és on està el que més protecció té i per tant més valor. A la qual cosa, com sempre, el sentit comú potser és la regla més bàsica. Jo més aviat me permetràs que ho confecciona en un part, no? Més trivial que tothom sap, que és, lògicament, tenir molt clar què és el que estem guardant i llavors si és susceptible de que no estigui guardat en un repositori fàcilment accessible per tercers. Moltes vegades la nostra manca de sentit comú fa que tinguem molt al descobert informació que creiem protegida per una manca de coneixement d'on ens estem ficant. A la qual cosa, quan hem de fer contrasenyes, tot i que avui per avui, i a saber que acabarà fent la intel·ligència artificial, ja no torno a treure l'ús dels ordinadors quàntics per tenir aquesta seguretat, avui per avui el que et recomanen sempre són el doble control, el que és allò de que tinguis un doble canal d'identificació a la informació vital, com es pot ser un PIN habitual, una contrasenya el més llarga possible, el més variada possible, i amb un altre recolzament, com pot ser un missatge al teu telèfon mòbil o a un altre canal que no sigui el mateix pel qual t'estàs connectant, perquè tinguis aquesta màxima protecció. És molt de ganes que acabem els ordinadors. A veure si tornem a recuperar la persona que érem abans al principi de tot aquesta punta. Salvaràs que t'aixeques una mica la màniga i tens allà tres o quatre contrasentades, allò és el millor repositori per guardar-les.
Doncs això és el que ens ha explicat el senyor Xavier Estalla i els seus consells per mantenir les nostres contrasenyes ben segures. Ens ho aplicarem tots i totes. Gràcies, Xavier. I d'aquí una estona parlem de la fi de la pandèmia i de l'emergència de la Covid que ha anunciat l'OMS. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Arriba la mare de tots els derbis. El Barça pot guanyar la Lliga. L'Espanyol vol salvar la categoria. El millor derbi amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de Cornellà al Prat, Español Barça.
Manolo Oliveros,
Elena Condis,
José Luis Gil,
Joan
Batllori,
Josep Maria Minguella,
Tomàs Guas,
amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Toda la mañana, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira, y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Estem davant de la fi de la pandèmia? Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. Tres anys després de l'esclat de la pandèmia de coronavirus, l'Organització Mundial de la Salut ha anunciat l'eliminació definitiva de l'etiqueta d'emergència de salut pública d'interès internacional i, per tant, dona per acabada la crisi causada per la malaltia. L'organisme també ha esmentat la xifra oficial de víctimes mortals de la pandèmia, tenint en compte l'excés de mortalitat d'arreu del món. L'OMS calcula que el virus ha causat 20 milions de morts, el triple dels que dona a les seves estadístiques, tot i que l'organisme internacional continua veient el coronavirus com una pandèmia i ja ha preparat un pla de prevenció i resposta de cara al 2025. La xifra de morts reportades està, afirmen, al nivell més baix des de l'inici de la pandèmia i en molts països la vida ha tornat a la normalitat. També la capacitat dels sistemes sanitaris per respondre davant de potencials rebrots, així com davant dels problemes de símptomes post-Covid, però asseguren que encara milions de persones continuen infectant-se o reinfectant-se i milers encara moren cada setmana i continuen tenint moltes preguntes sobre la potencial emergència de noves variants que poden causar noves onades. De fet, també remarquen que la fi de l'alerta internacional no evita que el coronavirus es continuï considerant una pandèmia. Per tant, i per parlar de tot plegat, li hem preguntat sobre el tema al doctor Daniel López Acuña, que és epidemiòleg i assessor de la OMS, qui ens explicava així en base a què es decreta un final d'emergència internacional per Covid.
La manera en què se decreta una emergència internacional o el final d'una emergència internacional de salut pública de trascendència mundial es con base en los protocolos del Reglamento Sanitario Internacional, que lo que dice es que cuando un evento, sea una pandemia o sea un accidente nuclear o sea un accidente químico o un problema de contaminación ambiental que supone una amenaza a la salud pública interfronteras, está presente y afecta a una parte importante de la población, eso constituye una emergencia sanitaria internacional y eso sensibiliza a los gobiernos que forman parte de la OMS para tomar medidas pues más serias, más severas con respecto a la amenaza. Cuando esto deja de tener una magnitud importante en la afectación tanto del sistema sanitario como de la mortalidad, como de el trasiego del riesgo de infección o el riesgo transfronterizo, bueno, se toman las decisiones, a veces no fáciles, debo decir, como es en este caso, de decir que ha terminado la emergencia internacional. Pero hay algo que es muy importante y que no siempre se refleja bien en los medios. El fin de la emergencia sanitaria no significa el fin de la pandemia, no significa el fin de la presencia del virus y la capacidad que tiene el virus de transmitir. Seguimos teniendo casos, seguimos teniendo muertes y seguimos teniendo una situación en donde la cobertura vacunal en muchos países es muy baja. Y entonces no es pensar que por declarar el fin de la emergencia podemos lanzar campanas al vuelo. Es una buena noticia en la medida en que tenemos menos severidad y menos mortalidad, pero no porque haya desaparecido el problema. yo creo que la guardia estaba por los suelos, que a mi modo de ver esto ha sido un afán excesivo de querer dar carpetazo a un problema que naturalmente a todos nos tiene agobiados y cansados durante 3 años, pero que no es que haya dejado de existir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Incluso fueron muy cautelosos las autoridades de la OMS, el presidente del comité, asesor experto sobre emergencias sanitarias, que es un experto independiente y con un grupo independiente, de que esto no significaba el fin de la pandemia y que debíamos de seguir teniendo cuidado con el problema de la transmisión del virus. Teníamos que seguir haciendo vigilancia epidemiológica, vigilancia genómica, porque si no se nos puede salir de las manos si surge una variante que escape a la eficacia vacunal o si tenemos un recrudecimiento de los brotes y del contagio. Vamos a ver, en la práctica internacional significa bajar la guardia con respecto a las restricciones que puedan existir en términos de movilidad entre países, de medidas más severas para establecer una restricción al contagio. Pero en la práctica de los países, pues prácticamente los países habían bajado ya por completo la guardia al quitar restricciones esencialmente en todos los ámbitos. Y yo creo que lo que tenemos que seguir pensando es que sigue habiendo personas infectadas, sigue habiendo personas vulnerables. Tenemos que tener una mayor conciencia de la protección, especialmente en los espacios sanitarios y sociosanitarios donde el riesgo es más elevado. Y tenemos que seguir vigilando muy atentamente. Ya incluso las dos personas que presidieron el Comité Asesor Externo, que hace 2 años hizo un informe sobre la gestión de la pandemia, la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Helen Clark, y expresidenta de Liberia, Ellen Sirleaf Johnson, acaban de emitir un comunicado la semana pasada y incluso lo han reiterado hoy en un boletín de prensa, señalando que tenemos que tener mucho cuidado para que las autoridades políticas y sanitarias no den por zanjado el problema y que sobre todo no pensemos que estamos preparados para futuras pandemias o futuros rebrotes de la pandemia, que falta inversión en términos de preparación pandémica, falta capacitación y hay que reforzar la salud pública y la atención primaria.
I és que entre els altres objectius estratègics de l'OMS que prioritza la cara al 2023-2025 hi ha també el control de la circulació del virus per reduir els contagis i, per tant, les seqüeles a llarg termini i les morts, així com minimitzar les possibilitats d'eclosió de noves variants, energitzant la vacunació dels col·lectius més vulnerables i continuant també fent cribatges i proves diagnòstiques per tal de monitorar l'evolució epidemiològica. Més de 400 sobres de sucre buits s'exposen a Sant Andreu. Tots són de bars, cafeteries o granges ubicades al districte andreuenc i que en Jaume Dagès ha recopilat des de fa més de 70 anys. A través d'aquestes bosses, aquest veí de Sant Andreu vol promoure que els visitants recordin històries o anècdotes allà viscudes amb el nom de Coneix el districte nou a través dels sobres de sucre i que es pot veure fins al 5 de maig a la seu de la Societat Cultural i Esportiva La Lira. En parlem amb ell, amb el Jaume Dagès. Jaume, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, això de que 400 sobres de sucre es mostrin aquesta història de Sant Andreu a través d'una exposició és curiós, no?
Sí, primer, permeten que faci una petita rectificació, perquè la col·lecció tenia que estar exposada fins al dia 7, que has dit el 5, però com que resulta que necessitaven el local per una altra exposició, doncs la vaig treure. Vull dir que ara doncs ja no la tinc a casa, però esperant poder trobar un altre lloc per exposar-la.
De moment no hi ha exposició, però està vostè buscant a veure si la pot exposar en algun lloc, no?
Sí, és una de les coses que estic buscant. Costa molt, no sé per què, perquè hi ha molts centres cívics que es podrien exposar, perquè jo, si em permets, faig una mica d'història de lo que és la col·lecció aquesta.
Sí, i tant.
Ho dic perquè, com que són de sobres de sucre, a vegades m'ha trobat, què fas? Que fas una guia de restaurants? Que fas? Dic, no, jo faig una història del barri. O sigui, Jo fa anys que faig exposicions i sempre les he fetes a fora de Barcelona. I al final, bueno, doncs ara ja vaig a fer Barcelona, però clar, Barcelona sencera és impossible fer-la de cop. I llavors el que vaig fer és dividir-la pels districtes municipals, que són 9, que són 10, però jo l'he dividit per 11, perquè a l'Eixample està fent menys que... Llavors, la història és faig Sant Andreu, per exemple, aquesta aquí fet Sant Andreu, i els barris que corresponen. Si fos a Sants, faria Sants, Montjuïc i tots els barris que... O sigui, cada districte té els seus barris. I el que faig jo, o intento fer, i jo crec que algú ja ho va entenent, és que tots tenim una petita història. Mira, explicaré alguna d'aquestes de l'exposició, que són les més recents. Estàvem el dia de la inauguració fent, bueno, ensenyant allò d'allò, i un em diu, Jaume, vine, vine, què vols? Diu, mira, aquest bar anàvem a dinar amb els meus pares quan jo era petit. Dic, ah, i què? Bé, i de cop i volta en surt un altre, i, ostres, doncs jo també anava amb els meus pares a aquest bar, que hi havia el senyor no sé què, no sé quan, i es van quedar allà una estona comentant tot això. Això és el que jo promo. No que si aquest bar, si parlaven de Con Alonso, si d'això, això no m'importa de res. A mi només m'interessa és la relació que puguis tindre al record. N'hi ha de Sant Andreu que em diu, ostres, aquí aquest restaurant, dic el restaurant perquè no hi és tampoc, és el Can Ramon, diu, aquí fèiem les comunions, fèiem els casaments, es feia tot, i jo recordo que vaig anar a un casament i els meus pares em van portar aquí per fer la comunió. Això és el que jo promoc. La relació, el pensament, el record, tots tenim, hem anat a alguns llocs que ens han fet més, ens ha fet una mica d'història, per dir-ho d'alguna manera. Te'n diré una altra. Aquesta és més curiosa. A vegades algú m'ha vist el Drugstore, i un dia un em diu, ostres, el Drugstore, oh, goig, és la mare. El problema que em va treure a les 3 de la matinada un Drugstore, i perquè li vaig dir a la dona que me n'anava, que era comercial, 3 dies a fora, i quan vaig tornar, dic, hosti, no li he donat res. I vaig anar al Drugstore, i com que el Drugstore era com una galeria comercial, i hi havia restaurant i tot, i no tancaven tot la nit. O sigui, això, els records, a través del dixós sobret de sucre.
Exacte, exacte.
Una altra de les primeres que vaig fer, em vaig fer una altra d'exposició a Terrassa, que eren diversos tipus de col·leccions, i hi havia la meva. I de cop i volta veig 3 senyors grans amb un sucre, o sigui, n'hi havia 70, i només marcaven un sobre de sucre, i van estar mitja hora parlant. Te'n recordes? Jo passava al costat... Te recordes quan una va haver-hi la riuada, quan va haver-hi no sé què, quan... Tot, mitja hora. I dic, això és el que jo vull. No que parlin de si es menja bé, sinó això és a part. Això ja t'ho deixo a part. Però és
la història d'aquesta. El record
que una a l'altra es troba i el teu record de dir, ostres, però sí, jo vivia davant aquí. Aquesta és una mica la història. I després, el complement, són els carrers. Perquè hi ha carrers que han desaparegut i han sigut carrers que han fet història a la ciutat. I llavors, la meva col·lecció és això, el record. I el record és els carrers, perquè hi ha llocs que dius, què ha fet famós el carrer? El bar? O el bar, o el local, o la discoteca? O el carrer... Qui dels dos ha fet famós el carrer, ha fet famós la discoteca? Per dir una discoteca, un bar, el que sigui. O el bar ha fet famós el carrer? I, bueno, això és una miqueta la història, el tema de que pensis i recordis, i és allò, com un em va dir, diu, és com si tu poses el plat i jo tinc de posar la història, doncs molt bé.
Clar.
I no la història de dir, hòstia, aquells que diuen, ui, si expliques la meva història. No, aquí no es tracta de la teva història. Es tracta de que, promogut per aquest local, que pot ser un bar, pot ser un hospital, pot ser una discoteca, pot ser d'una fàbrica que hagis treballat. Ostres, però jo vaig treballar en aquesta fàbrica. Sí, és veritat, però me'n recordo això. El record del pensament de cada un.
Exacte. I vostè quan va començar a col·leccionar tot això? En quants anys porta fent-ho?
Bueno, jo ja he sigut d'edat bastant elevada, però segura... Uns 70 anys fa que els estic guardant.
70 anys guardant sobres de sucre.
Perquè quan jo vaig començar, en aquella època, el que es col·leccionava eren els banderins, que cada poble tenia el seu banderí, els cromos, els números de la loteria. Això era el que després per les senyores, que era molt curiós, quan anaven a algun poble, que llavors es feia, ara no es fa, hi havia unes culleretes que a la banda del mànec hi havia l'escut del poble. I això també ho feien les senyores. O sigui que tots teníem tema per col·leccionar. O feien vidals, o sigui, això és el que es feia abans. I jo vaig començar per no fer els cromos i fer això, perquè jo vaig començar amb els sobrets de sucre, amb el meu germà, que era més gran, i m'emportava, i els amics, i així, doncs, mira, els vaig anar col·leccionant. Mm-hmm. I, bueno, així.
I clar, 70 anys col·leccionant sobres de sucre, quants en deu tenir ja?
Bueno, ara sí,
tenim moltíssims.
Sí, bueno, en tinc més de 100.000. O sigui
que 100.000.
100.000, sí,
més perquè... 100.000, increïble.
Són tants anys... Clar. En tinc uns quants de classificats, i molts per classificar, esclar, perquè això és molt entretingut. Perquè si compres o et donen o canvies o això un paquet, després has d'anar-los classificant. Aquests són d'aquí, aquests són per allà, són col·leccions, però hi ha les col·leccions i hi ha els nominatius, que és això. El tema del nominatiu és el que porta el nom del bar, i després hi ha els que són les clàssiques col·leccions que t'has trobat, que hi ha un monument o hi ha un... qualsevol cosa que digui que pot ser col·lecció.
Clar. I vostè porta... com els ha obtingut aquests sobres de sucre? Vostè anava, per exemple, per tots els bars del barri, d'allà de la zona, i els anava agafant, els anava col·leccionant, o com ho feia?
No de la zona, no. Jo he fet vacances buscant el lloc, eh? Aquesta la dona veritat, ara aquest any on tenim que anar a buscar-te sucres.
Ah, d'acord.
O sigui, els he aconseguit jo comprant-ne, he aconseguit canviant, he aconseguit anant a llocs, i bueno, o sigui, clar, amb els anys doncs, vas acumulant, vas fent canvis amb altres col·leccionistes, i és clar, com que tampoc els pots anar donar tots, o sigui, no els pots treure tots, doncs per això els vas acumular. I ara, doncs, mira, tinc tants que, bueno, vull mirar ja què faig. Jo el que ara m'interessa és això de la història de Barcelona, perquè, esclar, és que és molt curiós, perquè jo, per exemple, ara dirà, hòstia, aquest tio és gran, però és que tots tenim una història amb un local, amb una discoteca, amb un hospital que ha anat bé o ha anat malament. Qualsevol cosa, tot un sobret de sucre pot portar molta història, pot portar molts records, i això és el que, jo intento. No parlar del bar, ni que si el bar Pep fa mandorrilles o l'altre fa que no. Això no m'interessa ni ningú. Jo no el que vull és que una persona se'n recordi, per culpa del sucre, se'n recordi d'algú d'ell, i si són dos i si són tres, doncs millor, perquè a vegades estàs amb uns amics i dius, escolta, jo l'altre dia vaig anar aquest dia, ostres, però si no, si, jo hi vaig anar i esclar,
aneu recordant.
Una cosa porta l'altra, porta l'altra.
Exacte, i aquests sobres, com els té classificats, com els té dividits? Perquè clar, Barcelona és molt gran, no? I suposo que ho deu dividir en unes...
Sí,
d'una manera concreta.
Sí, a més, la classificació també dona peu que recordis de lloc, o sàpigues llocs del teu barri que no sabies. O sigui, jo faig el districte, he fet aquest de Sant Andreu, no? Uh-huh. En tots els carrers que jo tinc. Hi ha carrers que són del Bon Pastor, hi ha carrers que són de la Sagrera o de Navas, que són els barris que corresponen aquí. Llavors hi ha molts que em deien, ostres, aquest carrer era d'aquí? Però jo pensava que perteneixia al districte 8 o que perteneixia a un altre. Això també és curiositat de conèixer una miqueta el barri que has viscut tota la vida i que, clar, fa una vida normal i tampoc t'has preocupat que sapiguessis aquest carrer. Pues, bueno, per exemple, a Sant Andreu molts es van quedar parats perquè el Congrés i els Indians és un del barri, és un barri petitet que hi ha sobre de Navas, però que ningú es creia, ah, doncs jo em pensava que perteneixia a un altre lloc. Doncs no, és una punteta del barri, del plano de Sant Andreu, que perteneix a Sant Andreu. I, bueno, i et dic per carrers, i després també la curiositat és això que he dit, de carrers que han canviat. Per exemple, el jovent no sap que, per exemple, la Rambla es dividia en cinc trossos, que eren les diferents Rambles fins que les van unificar.
Mm-hmm.
I com això, pues, hi ha una pila de carrers que quan ho veus, i llocs que dius, ostres, però és veritat, si aquí hi havia, per exemple, el Passeig de Gràcia. Ara estic preparant, fent la Ciutat Vella. Bueno, és que et quedes parat de la quantitat de moviment que té la ciutat amb aquestes coses.
I tant.
Però molt, o sigui...
És un reflex també de com ha anat canviant tota la ciutat.
Sí, tant amb els carrers com els locals que han sigut famosos, que han donat molta vida i que, bueno, per el que sigui, pues, no ha aguantat o el que sigui, bueno... Però això ha quedat... I a vegades no saps que parles amb algú i li ensenyes un sucre, ostres, i tant. I ara m'estic veient uns quants, com això que t'he dit del Drustor, pues és un, però també hi ha un altre que potser alguns no se'n recorden, i era la plaça Catalunya i el Corte Inglés. El Corte Inglés eren dos locals, i al mig hi havia el plaça, el sòtano, que era una discoteca, restaurant i tot això una mica, i a dalt, al primer pis, hi havia el Club San Jorge, que eren el ball dels soldats de l'exèrcit. I jo, amb un dels anagrames que poso al primer pis ballant els soldats i el sòtano, el plaça, tocant el piano el Jaime de Mora i Aragón. Estic parlant de gent antiga. Però, bueno, qui s'ho passava millor? Pues, bueno, pues aquestes són les anècdotes que jo intento que la gent ho vagi entenent, i, bueno, i si li agrada, pues, estupendo. Sí.
Clar, també es tracta d'una manera de no oblidar el passat.
Exactament.
Saps? Aquest perquè també fa recordar i alhora no oblidar, no, el que vosaltres heu viscut durant tots aquests anys anteriors.
Bueno, aquí venia a dir-te, dius, vosaltres, sí, els que tenim una edat, però vosaltres, que sou més joves, també teniu...
També recordar-ho, exacte.
Amb el temps també els podràs recordar.
Exacte.
O sigui, és una cosa que no s'acaba, perquè...
Serveix per tothom, tu, exacte. Sí,
exactament,
sí.
Tu deus anar a un posto a divertir-te i dius, pues mira, jo havia anat aquí, o anava allà, o a la família, o el que sigui. O sigui que els vells tirem avall, però això no es para. O sigui, això és un continu moviment, i, mm-hmm, per tant, a mesura el jove, pues, també va tenir tindrà el seu record i la seva història amb el que
hi ha ara. Exacte. Sí. I tant, doncs, déu-n'hi-do la feina que té vostè, Jaume, per tal de recopilar tot això de Barcelona, que no és que sigui una ciutat petita, eh?
No, però és que has de comptar que de Barcelona, 400 eren Sant Andreu. Però és que en total me'n surten uns 8 o 9 mil, eh?
Clar.
En tot Barcelona, en tots els districtes. Clar, el districte dels Eixamples n'hi ha a vora 2.000 cada Eixample, a la dreta, i 2.000 a l'esquerra. Però és que a Ciutat Vella me'n surten altres 2.000, més o menys.
Déu-n'hi-do.
I després queden els barris de Sarrià, queden els barris de Nou Barris, i, bueno, esclar, tot això sembla que no, però vas acumulant, van sortint carrers que ja no hi són, i els que no hi són, i, bueno, i així també passa, així serveix també perquè els jubilats puguem entretindre'ns, que així aquestes col·leccions entretenen molt. I,
exacte,
i
és un passatemps, és un passatemps.
Sí.
Mm-hmm. Clar, a banda de sobres, també fa recopilacions d'altres coses? És col·leccionista de més coses?
Ai, ara sí que m'has tocat el punt feble. Jo et considero un trapaire. Un. Mm-hmm. Tinc de tot. Tinc revistes. He sigut d'aquests que tot m'ha sabut greu tirar-ho. I tinc números de secs, tinc números de la loteria, tinc les clàssiques tards de cava. Tinc revistes, tinc punts de llibre, és que no he sabut tirar res.
No m'ho imagina com deu tenir casa seva.
Tinc un quarto que ja només puc entrar jo. La dona ja diu...
No m'estranya. No m'estranya.
Ja no. I, bueno, tinc... O sigui, un dels temes aquest, que també tinc tantes coses i que les vull començar a treure.
Ho podria començar a treure fent aquestes exposicions, no també?
Sí, això també, si trobo algun lloc que pugui...
Clar.
Ara m'agradaria, aviam si pogués, a Sants, que també és un districte curiós i molt interessant, perquè té el poble espanyol, té el que era el parc d'atraccions. Clar, això també hi ha sucres, i això també pot portar molts records.
I tant.
Era el mateix que el Tibidabo, el poble espanyol tenia un parc d'atraccions, i esclar, i després feien una discoteca molt famosa, i després hi ha el poble espanyol, que també té els seus restaurants, les sucres, i bueno, pues, això és el que estic intentant, que tothom quan vegi una mostra, pues, sí, tant, jo havia anat aquí, jo havia anat allà, fent l'exposició, mirant el correu, recordo que una noia diu, algú se'n recorda del bar aquest, abans d'aquest bar, que és la Pomilla? I jo dic, normal. Què era el bar de la... Quin bar hi havia abans de la Pomilla? Que és un bar que hi ha a la Rambla de Sant Andreu. I ja va saltar un... Sí, no, l'Infante. Però és que al saltar un, em van saltar 7 o 8, però sense parar. Jo, ostres, sí, és veritat, l'Infante, jo anava aquí, jo anava amb la Promesa, jo anava no sé què, em trobava amb els amics. Bueno, doncs, fixa't, en un moment... Només una petita conversa, sense només parlar del nom...
Ja va sortir tot.
Ja va sortir tot. I això és el que intento.
Exacte. I, a més, no només recopilant sobres de sucre, sinó moltes altres coses, com ara comentava, i tant.
Sí, sí, de tot. Si hi ha algú que faci col·lecció d'algú, que m'ho digui, que ja ens entendrem.
això segur. Com a expert en col·leccions.
Clar, perquè a més tinc de cuidar, perquè si no... La meva filla, ella diu, papa, jo això no em faré res, eh? No, sí que anem bé.
Exacte.
I, doncs, mira, aquesta és la meva distracció i aquesta és la meva il·lusió que una cosa que tothom considera, va, un sobre de sucre, va, doncs que doni peu a comentaris, a històries, a recordar-se, bueno, això és el que és bé, això és el que intento.
Perquè, Jaume, a què es dedicava vostè abans?
Bueno, jo he sigut, últimament era comercial de venda d'ascensors, fixa't.
Ah, mira.
Clar, això te saps què passa? Que també m'has dit, d'on te'ls treu? També com que feia comercial de carrer, doncs clar,
anava a
les ambassadores, també anava a les ambassadores, i llavors deia, mira que sóc col·leccionista. I clar, com que va ser una cosa novedosa, perquè ningú anava d'allò, doncs vaig aconseguir, ara ja no em donen res, perquè com que hi ha hagut els abusos, com totes les coses, després ja jo anava i donaven dos sobres de cada tirada que feien de tot el que feien, i mira, així vaig anar fent-ne molts. Ara després, com que ja hi va la gent i ja se'n volen portar les caixes i ja intenten allò, esclar, els abusos és el que he fet, que també, doncs mira, molts no puguin tindre tant material, però per això, perquè ja no els és més difícil aconseguir-lo, clar.
Doncs, Jaume Degés, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva experiència, la seva història, que és el que diem, no? La història no ens la fan, sinó que la fem nosaltres.
Exactament.
I vostè, en aquest cas, doncs, l'ha fet i l'està fent per tothom, també.
Tots tenim una petita història. A vegades només falta que ens diguin el punt. Doncs el punt és això. No que explicar que jo vaig estar, no sé, no. Sobre aquest local o sobre aquest sucre, poder treure una miqueta els teus records, la història, el que sigui.
Exacte. Així és.
I, bueno, no digues.
Doncs moltíssimes gràcies, donar-te les gràcies per explicar-nos-ho.
Gràcies a tu per poder... Ja has vist que m'enrotllo una mica, però és que...
fa tants anys
que estic amb això que m'agrada
fa il·lusió.
Tant, no? Sí, fa il·lusió. I, bueno, gràcies perquè costa molt que es pugui donar a conèixer i que surti una miqueta i després animar una miqueta la gent també que faci col·leccions. I cadascú, tot, a partir de dues coses ja pot dir que ets col·leccionista. I a més aquestes col·leccions obertes, com aquesta, com els punts de llibre, com tot això, les pots posar com vulguis. No tenen... No és com, per exemple, els segells que tenen... Aquest va, aquesta fulla, amb aquest raconet... No. Aquestes col·leccions són lliures i tu les pots comptar com vulguis. Per colors, per rectes, per mides, pel que tu vulguis. Bueno, jo la faig per això. Jo la faig per la història de Barcelona.
Exacte. Doncs tant de bo li donin aquesta oportunitat d'exposar aquesta col·lecció dels sobres de sucre i les altres, a veure també si pot fer alguna cosa, perquè només sentint la il·lusió amb la que ho transmet, ja val la pena.
Bueno, moltes gràcies per donar una mica de difusió d'aquesta col·lecció, que ja n'estic tan enamorat.
Com ha de ser. Gràcies, Jaume.
Gràcies a tu.
La Biblioteca en Gabriel García Márquez opta al Premi Internacional de Millor Biblioteca Pública de l'any 2023, que atorga la Federació Internacional d'Associacions i Institucions Bibliotecàries, un guardó que distingeix la millor biblioteca pública de tot el món i al qual poden optar aquelles instal·lacions que s'hagin construït durant el 2022, com és el cas d'aquesta biblioteca ubicada a Sant Martí de Provençals. La Biblioteca Gabriel García Márquez va obrir portes fa justament un any i és la tercera més gran de Barcelona. Per això en volem parlar amb la seva directora, la Neus Castellano Tudela. Neus, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Què diferencia aquesta biblioteca de la resta?
Bé, la biblioteca forma part de la xarxa de les 40 biblioteques públiques de la ciutat, de Biblioteques de Barcelona. És un projecte de ja fa 20 anys. Però el que la fa diferent, el que l'ha posada en aquesta línia dels premis i en el punt de mira, és sobretot la seva construcció, la seva manera d'estar construïda. ¿Vale? És una biblioteca que no està feta amb formigó, no està feta amb una estructura de fusta. I això l'ha feta molt diferent estèticament. No fa pinta de biblioteca, diguem-ne.
Com és la biblioteca estèticament?
Doncs mira, la biblioteca és una estructura, no sé, imagineu-vos un gran cub, un gran cub amb un forat enmig, amb un lluernari d'aquells per als que entra la llum cenital des de dalt, oberta totalment cap a fora, per tant, tant per els laterals com per dalt, és tota aquesta mar de llum que us deia, i és una estructura tota de fusta. Van fer falta 28 trailers de fusta per a fer-la, no? Aleshores, tota la construcció és molt sostenible, vull dir, s'ha fet amb una petjada d'aquestes de carboni que diuen, no? Vull dir, que pràcticament nul·la, s'ha fet sense tòxics, s'ha fet a... pensant en la sostenibilitat, l'edifici és autosuficient en quant a instal·lacions, en quant a llum, en quant a rec. Vull dir, és una biblioteca, en aquest sentit, del futur, no? Pràcticament. I al mateix temps, aquesta fusta, aquesta sensació agradable i confortable, també la fa molt característica.
Mm-hmm. Dieu que conforma un espai càlid i acollidor. Això, tot sí. I ser de les més grans, o la tercera més gran de Barcelona, també aconsegueix, no?, crear aquest ambient alhora que no és molt comú a vegades, no?, amb espais tan grans.
No, clar, és això, vull dir, com entre la llum que us comentava, no?
Clar,
vull dir que entra per tot arreu. Els arbres que es veuen des de qualsevol finestra de la biblioteca, perquè la biblioteca està en un xamfrà i està rodejada d'arbres. I a banda d'això, la fusta que us comentava, la calidesa aquesta, vull dir, això, a més, s'afegeix el tema del mobiliari. El mobiliari tradicional de biblioteca sabeu que és la taula i la cadira, però aquí la meitat del mobiliari, la meitat és taula-cadira, però l'altra meitat són sofàs, són pufs, són xinxorros, que són les hamaques, com es diuen al Carib, això com homenatge al García Márquez, no? Hi ha columpis també de vímet, hi ha catifes, hi ha una sensació d'estar com a casa. Hi ha espais de la biblioteca que s'ha volgut crear aquesta sensació d'estar com a casa.
Mm-hmm. I creieu que això és el que ha tingut més en compte el jurat a l'hora de posar-vos com una de les opcions per obtenir aquest premi?
Bueno, hi ha dues coses, eh? Vull dir que aquest premi és un premi al que concorren moltes biblioteques, és un premi mundial, ¿vale? És un premi al que concorren moltes biblioteques i encara no estem estem en la primera fase, eh? Vull dir, evidentment que la singularitat de l'edifici i la seva sostenibilitat l'han col·locada ahí, del projecte també, eh? Vull dir, però encara no estem entre les 5 finalistes. Vull dir, la fase ara és la prèvia a les 5 finalistes que la IFLA destriarà a finals de juny, aquesta federació, i que el premi es fallarà a finals d'agost en Rotterdam. Però sí, és el cafè que, per exemple, tingui el Ciutat de Barcelona d'Arquitectura o altres premis que s'han donat a la innovació en quant a construcció en estructures de fusta. Ja acumula una sèrie de premis que això que encaminen cap a aquestes candidatures.
Va obrir fa un any, justament, aquesta biblioteca. Com és obrir una biblioteca just després d'aquesta època, no?, pandèmica que hem viscut?
Pues la veritat és que ha sigut una felicitat, primera, perquè ens podíem veure ja tots i circular de manera normal per dintre de la biblioteca. Pensa que venen una mitjana de 1.100 usuaris al dia, i que ja poden conviure en tots els espais de manera, diguem-ne, prepandèmica. I també ha sigut un goig perquè a Sant Martí, la Verne de la Pau, els tres barris que als que serveix la biblioteca, tenien una llarga reivindicació d'aquest espai. Tenien una biblioteca molt petita i una llarga reivindicació, i la veritat és que és una felicitat veure la biblioteca plena cada dia i els usuaris com estan responent, i els veïns també.
Clar, clar, t'anava a preguntar ara per aquesta rebuda, no?, per part dels veïns i usuaris. Dius que està plena, o sigui, imagino que la rebuda ha estat molt bona, no?
Fantàstica, fantàstica. A més, gent que se la sent com molt pròpia, no? Vull dir, pensa que aquí és un territori amb una vitalitat a nivell d'entitats de caire social, cultural, educatiu, important, molt important, i que bueno, que el diàleg i la feina i el estar en sintonia des del primer dia ha sigut un tot, no? Per això és com molt feliç. Els que portem molts anys treballant en biblioteques de Barcelona en aquest projecte, és com una injecció de revitalitzadora.
Exacte. I tot just quan acabeu d'obrir pràcticament i ja teniu aquesta opció al premi, no? Què suposaria per vosaltres guanyar un premi tan aviat?
Doncs mira, premis ja hem guanyat, vull dir...
Sí, però amb aquesta biblioteca que just acaba d'obrir pràcticament, no?
Sí, sí, vull dir, la biblioteca aquesta ja ha rebut premis, és el que et comentava. Bueno, sempre és una alegria tenir un premi, però quan és... perquè ha de ser dintre d'aquest any. El premi de la IFLA s'ha de donar dintre de l'any següent d'inaugurar la biblioteca. Diguem-ne que et deixa un poc amb el... Seria una fantàstic, però està darrere tot un projecte a desenvolupar, i que està desenvolupant-se molt potent, per això que et deia, no? per la vitalitat comunitària, social, cultural del territori. I ahí tenim la ràdio que està eclosionant ara i que està tirant molt, i que potser d'aquí un any encara té més trajectòria a presentar i té més presència.
Llavors, l'objectiu quin seria per vosaltres?
L'objectiu del premi, no, evidentment, sí, bé, està bé guanyar el premi, però l'objectiu és acabar de desenvolupar tota aquesta feina que hem començat a fer, sobretot amb Ràdio Maconda, no? Perquè suposa no només una ràdio per a la Biblioteca García Márquez, sinó de les 40 biblioteques de Barcelona, a més amb participació en la xarxa de ràdios comunitàries, que implica també la participació dels veïns i d'entitats, institucions, escoles del territori, que estan donant uns resultats, la veritat, magnífics i molt bonics a nivell d'usuari.
Clar, d'aquesta manera, les previsions que teniu a curt termini és acabar aquest projecte, no?, i seguir creixent pel que fa a la biblioteca i també als usuaris.
Exacte. Bueno, els usuaris és això, ho direm, crescut des de l'any passat que ens vam posar en les xifres lògiques de gent que ve a visitar-te, sobretot després del Premi d'Arquitectura Ciutat de Barcelona. Vull dir que una cosa és l'usuari que ve de pas i visita, el turista de biblioteca, podríem dir-li.
Exacte.
I una altra cosa és el que ja s'ha assentat, no?, com a usuari habitual. I aquí estem en les 1.100 persones al dia.
1.100 persones?
Sí, 1.100.
I quin aforament té la biblioteca?
Bueno, la biblioteca ve a tindre... Bueno, clar, no venen tots al mateix temps.
Clar, 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 exacte. Però perquè ens fem una idea de quantes persones poden arribar...
Sí. Mira, són 6 plantes, molt diàfanes, a aquest poc de llum que et deia central, i pot tindre entre punt de lectura informal, taula i cadira, això que et deia abans, i punt de lectura, bueno, formal, i punt de lectura informal, que va ser tota la zona de butaques, columpis, pufs, en total poden ser unes 200 persones al mateix temps, 250.
Clar, clar, clar. Déu-n'hi-do, aquesta biblioteca, no?, que heu obert ja fa justament un any, ja opteu aquest Premi Internacional de Millor Biblioteca Pública de l'any 2023, i a més teniu èxit amb tot tipus de clients que venen aquí, d'usuaris, tant turistes
com... Aquest és el veritable premi.
Clar, exacte, exacte. I això també diu molt, molt de vosaltres, que preferiu, òbviament, els usuaris i clients que venen aquí a la biblioteca que no pas a aquest premi, que si arriba, doncs benvingut sigui, no? Però abans, sí, sí, altres prioritats. Doncs sí, sí. Neus Castellano, directora de la Biblioteca Gabriel García Márquez, gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema. Enhorabona per aquesta biblioteca i a seguir creixent, gràcies. No, com dèiem, a seguir creixent.
Sí, sí, a omplir-la de vida.
Exacte. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu.
I fins aquí l'actualitat de la setmana, ara tot seguit Agropopular, que acabeu de passar un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.